El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui dissabte comencem parlant dels animals que ens visitaran aquest estiu. I diem animals com podem dir plagues. Vinga, va, que comencem. Amb la sequera persistent, malgrat les pluges dels darrers dies i les temperatures elevades de la primavera, hi ha alguns insectes com les paneroles i els mosquits tigre, entre d'altres, que es poden convertir en plaga a Catalunya durant les properes setmanes. Les rates, hem de dir que ja són una plaga present tot l'any, i a causa del canvi climàtic, l'aparició de plagues també tendeix a desestacionalitzar-se i cada cop són més presents durant més mesos. L'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental de Catalunya, ADEPAP, recomana prendre mesures preventives i confia en empreses professionals per combatre les plagues a fi de garantir la seguretat i aquesta també salut ambiental en tots els àmbits de la vida quotidiana. Per parlar sobre aquest tema, volem parlar amb el Quim Cendra, que és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental. Quim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hi ha cada cop més plagues?
Hi ha cada cop més plagues, sí. Hi ha més plagues de les que habitualment tenim, de les, diguem-ne, autòctones, però també tenim més plagues perquè en venen de fora noves, que troben en el nostre entorn, en el nostre hàbit, troben un lloc adequat per establir-s'hi.
I amb quines de noves ens hem trobat aquest any?
Doncs tenim vells coneguts que ja van arribar en el seu moment i que ja els hem adoptat, com són la vespa asiàtica, com és el mosquit tigre, com és doncs, algunes espècies de paneroles. Aquestes ja les tenim autòctones, tot i que seguim parlant d'elles com a plagues vingudes de fora en el seu moment. I, a més, doncs, tenim noves plagues, que algunes d'elles ja s'han trobat, i altres a Catalunya, altres encara no, però sí que han arribat a Espanya, i que també alertem que en breu les tindrem aquí, no? Són un cas de paneroles, dues paneroles que arribaran o que han arribat ja, i un mosquit, l'Aedes aegypti, que és un mosquit molt famós perquè transmet, és molt transmissor de la febre groga, del dengue, del chikungunya, del zika, i que és molt bon transmissor dels virus, més bon transmissor que el mosquit tigre, i que ha arribat ja a Espanya i que suposem que no tardarà en trobar-lo a Catalunya.
I de les que ja s'havien establert, amb quines ens trobarem aquest estiu? Amb quines haurem de conviure aquest estiu?
Bé, doncs nosaltres hem destacat per aquest estiu quatre plagues. Una és la panerola americana, la que tenim al clavegram, la que ja coneixem, la que trobem pel carrer quan estem en una terrassa al vespre. Aquesta és una panerola que ha colonitzat molt bé el sistema i que és molt persistent, que és molt difícil d'eliminar i que aquest estiu, amb la calor, tornarà a sortir de nou al carrer. L'altre també és un vell conegut, que és el mosquit tigre, que ha donat que està amb reductes d'aigua molt petits, com petites torretes, platets, raconets, racons, pollets, doncs és molt fàcil que persisteixi, perquè encara que hi hagi sequera, doncs és fàcil trobar aquests punts d'aigua reduïts. L'altre és la rata, que hem vist com ha anat incrementant la seva presència, el seu nombre en els últims anys, després de la pandèmia, i que pensem que aquest estiu seguirà la seva expansió i seguirà estant present. I, per últim, el xinxer de llit. El xinxer de llit, que amb el retorn del turisme segur que a les instal·lacions hoteleres serà molt present, no tant en els edificis o en els domicilis particulars, però que haurem d'estar amatents si anem a viatjar, si viatgem i estem en motels o residències fora de casa, doncs de no portar els xinxers des d'allà cap a casa nostra, no? Haurem de veure què passa amb el mes de juny, si segueix sent tan humit com ha sigut el mes de maig, que ho ha sigut força, afortunadament, per la sequera, i si segueix la persistència de pluges, doncs segurament apareixeran altres, com poden ser altres mosquits, que no són un mosquit tigre i que necessiten d'entollaments ja més amplis d'aigua i que segur que també seran protagonistes aquest estiu.
Uh-huh. perquè a què es deu que apareguin noves plagues aquí a Catalunya? És el canvi climàtic? Què és?
Sí, sí, sí. El principal motiu és el canvi climàtic, la temperatura o l'amplitud de temperatura al llarg de l'any fa que, per una banda, espècies que no s'establien al seu territori perquè no era el seu clima, doncs ara sí ho sigui, la línia, diguem, de tropicalitat cada vegada puja més amunt i al nostre territori passarem de ser subtropical a ser tropical amb tota seguretat, si no hi ha cap canvi en el planeta, i això fa que aquestes espècies que estaven en altres indrets, més tropicals, doncs ara aquí es trobin a gust. Per altra banda, la globalització, és a dir, el moviment de persones, mercaderies, vehicles de transport, fa que aquestes plagues puguin arribar a llocs que amb els seus propis medis no hi arribarien, i d'aquesta manera sí que poden, no? I un cop arriben es troben amb una climatologia favorable i per tant, doncs, si queden es poden establir i si poden desenvolupar.
I quins efectes podríem dir que tenen sobre la salut aquestes plagues, aquests insectes nous que arriben?
Doncs aquestes plagues, les plagues són, les hem de controlar per tres motius. Una, perquè es poden causar danys econòmics a les nostres vivendes, a les nostres estructures, als nostres rebosts d'aliments. L'altra és perquè ens molesten i no volem conviure amb elles. I hi ha un tercer, que és que poden portar conseqüències sanitàries. Són plagues que, juntament amb elles, o directament o indirectament amb un altre individu, porten bactèries, porten virus, en el cas de les rates, que porten bactèries i porten contaminació, i en el cas dels mosquits, per exemple, concretament, i molt especialment, doncs, perquè directament ells, els mosquits a dins, porten uns virus que ens poden transmetre a l'hora de picar-nos i que ens poden emmalaltir, i que en alguns casos doncs, són malalties greus, no? Com hem anomenat, el dengue, la febre del Nil, el chikungunya, el Zika, i que doncs, noms més complexes de virus que ara n'hem après, no? De coronavirus i de transmissions de virus, doncs aquest és el risc que hi ha amb aquestes plagues.
Exacte. I com diries que podríem combatre-les?
Bé, combatre les plagues vol dir tractar-les i eliminar-les, i mirar de contenir les seves poblacions. I això es fa amb tota una combinació de mètodes, amb tota una combinació de mesures preventives, que no tinguin accés a l'aliment, que no tinguin accés a nosaltres, a les nostres vivendes. Aquestes són tota una sèrie de mesures preventives que són molt importants i que són els principals que posem en marxa. I, a part, doncs, tenim les mesures de control directe, és a dir, mesures d'eliminar-los. Aquestes mesures poden ser físiques, amb calor, amb altres sistemes, en captura directa, però també amb les mesures químiques que són a través dels biocides, no? Biocides que ens ajuden a eliminar-les. En el cas de les rates, els rodenticides, no? Rodenticides que cada cop tenim menys a l'abast, que cada vegada tenim més restriccions en el seu ús com a professionals, i que també fan que ens sigui molt més complicat controlar aquestes plagues, el cas també dels biocides per tractar els mosquits adults, i llavors doncs, bé, arribarà un moment que tindrem molt poques eines per controlar les plagues i que haurem de potser aprendre a conviure més amb elles perquè en ser més complicat o més difícil el seu control, n'hi haurà més quantitats i bueno, doncs haurem de conviure amb elles.
Clar, precisament t'anava a preguntar per això, no? Per de cara al futur, si ara ja veiem que arriben de noves, què es preveu que passi, no? D'aquí en endavant?
Doncs aquí endavant, malauradament, degut a tots aquests elements que et comentava de la globalització, del canvi climàtic, pensem que les plagues són individus que estan dissenyats genèticament per sobreviure i per assegurar la supervivència de la seva espècie, i que no tenen altra feina que és aquesta, amb la qual el seu extermini és del tot impossible i l'únic que podem fer és mirar de controlar-los. En tots aquests elements que comentàvem, aquestes plagues van en augment i en venen noves de fora, i a més, quan arriben es troben amb l'únic depredador o el principal depredador, que som nosaltres, que no tenim mesures per controlar-les i, per tant, tenen camp obert per poder el seu desenvolupament. Malauradament serà així, i aquest és el futur que preveiem. No hi ha llarg termini, sinó a mitjà i curt termini. I el que lamentaríem és que ens haguem de trobar davant d'una nova pandèmia, en aquest cas d'alguna plaga transmesa per algun d'aquests vectors, com va passar o ha passat en altres segles al nostre continent, sense anar més lluny, i que llavors haguéssim de començar a recuperar o obrir el calaix per treure mesures de control que ara s'estan restringint.
Exacte. Doncs, Quim Sendra, president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquestes plagues noves que arriben a Catalunya i també la manera que podem fer per tal d'evitar-les en la mesura del possible. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I atenció al que expliquem ara, perquè experts estan alertant de l'increment de patologies per la contaminació. El president de la Comissió de Salut i Medi Ambient de Vall d'Hebron, amb qui parlarem ara, el Jordi Banyeres, va liderar un estudi fa uns anys i va demostrar que els dies de més contaminació es produïen més atacs de cor greus. Per tant, la relació seria clara, segons ell, amb un increment també de malalties respiratòries i dels seus símptomes, com per exemple l'asma, així com altres patologies. En parlem amb ell perquè ens ho expliqui molt millor. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
És així, oi?
Sí, efectivament, estem en uns moments, no, en els quals cada cop hi ha hagut més evidència científica publicada, no, en forma d'articles que han anat demostrant que la contaminació atmosfèrica, sobretot doncs, produïda doncs, per factors industrials, pel tràfic aeri, el tràfic rodat, no, els vehicles, tot això desprèn contaminants que nosaltres els inhalem, i aquests contaminants no només es queden en el pulmó, sinó que passen al torrent circulatori i s'escampen per tot l'organisme. De manera que aquests contaminants ens poden danyar tots i cadascun dels diferents òrgans. Tot i així, sabem que l'òrgan més afectat és el cor o el sistema circulatori, de manera, no, que la contaminació s'ha relacionat amb un ampli ventall de malalties cardiològiques, des d'infarts de miocardi a diferents tipus d'arrítmies, ingressos per insuficiència cardíaca o inclús malalties també, no, molt greus com les disseccions d'aorta. Però no m'agradaria quedar-me només amb les malalties cardiològiques, que són realment la més freqüents. Si haguéssim de dir, no, la contaminació, sobretot, no, el que afecta són les malalties cardiovasculars, però també afecta a altres òrgans com el pulmó, en el qual, doncs, efectivament s'ha relacionat, doncs, amb ingressos, doncs, amb augment d'ingressos per asma, també amb determinades neoplàsies o càncers de pulmó o reagudizacions de malaltia pulmonar obstructiva crònica. Però ens podríem repassar tots i cadascun dels diferents òrgans. Per exemple, l'aparell digestiu també s'ha relacionat, doncs, amb malaltia inflamatòria intestinal o també a nivell, doncs, neurològic, inclús amb la pròpia malaltia, doncs, de l'Alzheimer. És a dir, que estem en un moment en el qual sabem que els contaminants realment són danyins, provoquen malalties i inclús, no, podrien estar relacionats amb mortalitat. No? De fet, s'estima, no, que en el món hi ha aproximadament, doncs, no, 7 milions de morts relacionades amb la contaminació atmosfèrica.
Mm-hmm. Clar, abans feia referència, no, a l'estudi que es va publicar l'any 2017, impulsat per la Vall d'Hebron, sobre que la pol·lució a l'àrea metropolitana es produïa infarts, més infarts, no? I també més atacs de cor més greus, no? Això és així, no? Com va poder demostrar tot això? I si va ser a partir d'aquí quan vau començar a ser conscients i a veure realment la magnitud del problema?
Sí, efectivament, vàrem realitzar un estudi epidemiològic en el qual nosaltres disposem, doncs, de totes les dades de les persones que presenten un atac de cor, és a dir, un infart de miocardi, a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè atenem, no, aquestes persones, doncs, de manera emergent, no? I els fem el que nosaltres diem una angioplàstia primària, que el que fem és obrir l'artèria del cor que ha quedat obstruïda, per la qual cosa, no, totes aquestes, tenim un registre que depèn, doncs, del Departament de Salut, en el qual sabem totes les persones que han tingut, doncs, un infart de miocardi, un atac de cor. Aleshores, el que vàrem demostrar no? És que els dies que realment hi havia pics de contaminació, que aquí el que nosaltres miràvem eren per codis postals on vivien aquestes persones, no? Doncs vàrem veure doncs, que les persones que vivien en zones més contaminades tenien doncs, no? pics de contaminació, tenien en aquells dies doncs, més atacs de cor en els serveis doncs, d'urgències i de cardiologia doncs, dels hospitals, ingressaven més doncs, aquestes persones afectades per pics de contaminació. És a dir, que es va trobar una associació, no?, entre augments de contaminació atmosfèrica i atacs de cor, infarts de miocardi.
Exacte.
I a més, vàrem veure que aquests infarts de miocardi eren més arritmogènics, és a dir, que tenien arrítmies malignes, no? Una arrítmia maligna és una arrítmia doncs, que pot provocar una mort, no? que hem de desfibrilar, hem d'utilitzar doncs, aquests aparells doncs, que hi ha en el carrer, els desfibriladors, o que porten els sistemes d'emergències. Doncs aquests atacs de cors, no?, eren més mortals perquè provocaven aquest tipus doncs, d'arrítmies malignes. Per la qual cosa, vàrem arribar a les conclusions, no?, que els dies de més contaminació hi havia més atacs de cor i, a més, aquests atacs de cor eren més perillosos, no? Que ja és perillós de per si un atac de cor, sinó no, que eren de pitjor pronòstic.
Encara més.
I això s'ha demostrat també en altres ciutats del món, no? Nosaltres ho vàrem demostrar aquí a la ciutat de Barcelona, però vàrem replicar dades, no?, semblants a altres ciutats que també han arribat a les mateixes conclusions.
Uh-huh. I diríeu que s'ha estat tractant la contaminació com un factor de risc a moltes malalties?
Doncs desafortunadament no és així, però sí s'hauria de tractar. Uh-huh. És a dir, la contaminació atmosfèrica és un factor clar de risc cardiovascular, de la mateixa manera que ho és el tabac, no?, que ho és el sedentarisme, l'obesitat, no?, les dietes no mediterrànies, dietes altes en greixos, tots aquests factors de risc, no?, que provoquen malalties cardíaques i sobretot, no?, doncs, en aquest cas, obstrueixen artèries, doncs la contaminació és un factor més, per lo qual també s'hauria de tractar de la mateixa manera doncs, que nosaltres doncs, tractem els altres factors de risc, com la hipertensió o la diabetes mellitus o la dislipèmia. Com s'hauria de tractar? Aquí és on s'exposa sobre la taula com nosaltres, no?, de quina manera podem fer recomanacions, no?, per estar exposats a nivells més baixos de contaminació. Perquè el que sabem és que no existeix un llindar, o sigui, en el qual la contaminació no sigui danyina. Només que hi hagi una partícula contaminant, ja és danyí. Quan més contaminació, pitjor. Però el que hem de fer és, no?, disminuir la contaminació d'una forma clara, de la mateixa manera que tractem els altres factors de risc.
Mm-hmm. Clar, llegint el vostre estudi, això que heu fet, clar, m'ha cridat l'atenció, ara que comentaves això del tabac, és que heu comparat, no?, la percepció que tenia la societat del tabac fa 50 anys, no?, per exemple, quan el consum no semblava nociu, i ara, en canvi, que ningú qüestiona doncs, el que provoca, no?, aquest tabac i el dolent que és per la salut. Això creieu que acabarà passant el mateix amb la contaminació, que ara la gent encara no és conscient, però que amb el pas del temps estarem més conscienciats i veurem més la realitat d'aquest problema?
Jo penso que a poc a poc la gent va prenent consciència, i sobretot ara, no?, en el dia d'avui, no?, amb el canvi climàtic també, perquè finalment la contaminació atmosfèrica va lligada al canvi climàtic també, no?, perquè fenòmens d'augments de temperatura també fa doncs, que els contaminants es dispersin menys, fenòmens produïts pel canvi climàtic com terratrèmols, volcans, no?, vents forts que fan que transmetin els contaminants d'una zona a una altra, no?, tot això al final, vull dir, va lligat. Aleshores jo crec que, no?, cada cop se'n parla més del canvi climàtic, per lo qual també, no?, se'n parla més de la contaminació, però sí, és cert que se n'ha de prendre encara molta més consciència, i de fet les guies europees de cardiologia en prevenció cardiovascular, és a dir, a nivell europeu ja es recomana a nivell mèdic que les persones que viuen no, o estan en zones contaminades, no, intentin evitar, no, aquells dies en els quals hi ha pic de contaminació, sobretot si tenen factors de risc cardiovasculars. No? És a dir, no és el mateix una persona, no tindrà els mateixos efectes de contaminació en una persona sana que en una persona que ja tingui malalties de base. Mm-hmm.
Exacte. Exacte. I de fet, vosaltres, des de la Vall d'Hebron, teniu uns objectius clars, no? proposeu una sèrie de coses, com per exemple, que ara m'expliques molt millor, és incorporar una assignatura de salut i medi ambient a les carreres sanitàries, no? I també que en l'historial del pacient s'inclogui doncs, aquesta patologia, diguem, per contaminació, no? Aquest risc de contaminació, com també es notifiquen altres coses, oi?
Sí, efectivament, no? Els sanitaris en el 2023, si han de saber de salut, han de saber de com afecta la com afecta el medi ambient en el cos humà, per lo qual, no? Clarament, no? Doncs dintre doncs de les diferents estudis acadèmics universitaris, no, s'hauria doncs de presentar una assignatura en la qual s'abordés aquest problema, perquè de fet, el factor mediambiental més agressiu en el cos humà és la contaminació atmosfèrica, no? Per lo qual, vull dir, tot sanitari n'ha d'estar assabentat, no? I ha de ser capaç de respondre preguntes que fan els pacients, no? Que ens poden preguntar, no, si poden fer exercici a l'Avinguda Diagonal, ens poden preguntar, no, a diferents exposicions als contaminants, no, si és millor quedar-se a casa o no quedar-s'hi, si has de portar una mascareta quan surto al carrer, si sí, si no, i això la pròpia evidència científica, si es fan estudis, podrà anar donant resposta, però hi ha d'haver-hi aquesta cultura sanitària, no, de que de la mateixa manera que estudiem la hipertensió i estudiem la diabetes, doncs hem d'estudiar la contaminació i com la podem doncs prevenir. Així que, efectivament, no, dintre doncs, dels estudis acadèmics, universitaris, no, doncs, ja, no, nosaltres, no, reclamem que hi hagi una assignatura que, doncs, que abordi, no, aquests problemes. I, per altra banda, no, a nivell de la història clínica, no, torno a fer el mateix paral·lelisme, no, en un document legal en el qual nosaltres recollim, no, si una persona doncs, fuma, no fuma, quines xifres de colesterol, LDL, no, o quina pressió arterial té, no, doncs també hauríem de ser capaços, no, de recollir quina exposició a la contaminació té. Uh-huh. Aquest és un repte, perquè no és fàcil, o sigui, no, recollir, no, com jo estic exposat, però no, en un 2023 que vivim amb moltes tecnologies, no, que intenten afavorir doncs, a la nostra salut, doncs d'alguna manera, no, a veure si es pot trobar, no, quin dispositiu és capaç, no, de ser capaç de dir a una persona a quins nivells de contaminació ha estat exposada, per què? Perquè després nosaltres, els sanitaris, puguem donar aquelles recomanacions justes i necessàries, no, que els impactin en una millora de la qualitat de vida, no, i dels resultats en salut.
Doncs sí, al final, com tu deies, és un repte, no?, el de traslladar aquesta evidència en el dia a dia i amb el qual també hem de contribuir tots.
Sí, exacte. No? Jo aquí, no?, llançaria el missatge de que, bé, jo puc circular en bicicleta, no? Si jo circulo en bicicleta, m'estic fent un favor a mi mateix, perquè estic fent activitat doncs, física, però estic fent un favor als altres, perquè no estic contaminant. No? És a dir, que a diferència d'altres factors de risc, no? Jo decideixo si faig esport o no faig esport, jo decideixo si fumo o no fumo, no? Però jo no decideixo si vull estar en una zona contaminada, sí o no. No? És a dir, que la contaminació... depenen, no? Una persona hi pot posar mesures, no? Com es pot posar una mascareta, però ella no ha decidit, no, estar exposada a aquest factor de risc, a la contaminació, per la qual, no, les estratègies són personals, però també són a nivell, no, sociopolítiques.
Mm-hmm. Doncs així és. Jordi Banyeres, cardiòleg i president de la Comissió de Salut i Medi Ambient de l'Hospital Vall d'Hebron, gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això, no?, com a motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, que va ser el passat dilluns, i que precisament doncs, a la Vall d'Hebron es va muntar aquest vestíbul, no?, amb un panell informatiu on s'indicava de diverses malalties i també les afectacions que podria tenir a la salut la contaminació i aquest factor de risc que comporta. Jordi, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. La gran majoria dels estudiants s'enfronten als mateixos dubtes que sempre. Què podem estudiar? Què volem? I per què volem estudiar això? Les respostes entre ells són molt diverses, depenent de la persona, però alguns d'ells escolleixen pensant en el seu futur laboral, preferiblement en àmbits que els hi agraden. El fet d'estudiar per gust, d'aprendre, de formar-se o d'obrir la ment passa a un segon pla. I aquesta és la conclusió a la que ha arribat un estudi que diu que el 54% dels joves reconeix que hauria escollit un altre tipus de formació si tingués el seu futur assegurat econòmicament. En volem parlar sobre el tema i li volem preguntar a la directora del Servei d'Informació i Orientació Acadèmica de la Universitat Abat Oliba Ceu, Olga Morelli. Olga, muy buenos días.
Muy buenos días, Mar.
Claro, al 77% de los jóvenes les apasiona lo que estudia, pero sin embargo, algo más de la mitad reconoce que habría elegido otro tipo de formación, ¿no?, si tuviese su futuro económicamente asegurado.
Efectivamente. La verdad es que esta encuesta nos responde, ¿no?, a un momento actual, ¿no?, pero esta dicotomía, si la pensamos, ya ha sucedido, ha existido, ¿no? Se repite constantemente entre escoger los estudios para el día de mañana, teniendo en cuenta, ¿no?, apostando por la vocación, o asegurarse y apostar por asegurar ese futuro profesional.
Claro, según este trabajo, las razones ligadas al futuro laboral concentran las principales motivaciones de los jóvenes hacia el estudio, ¿no? Poder dedicarse a lo que les gusta y tener más oportunidades de empleo son respuestas que representan una importancia mayor, ¿no?, que las relacionadas con el interés por aprender, por formarse o por cambiar el mundo. ¿Esto debería de cambiar?
Pues sinceramente yo creo que sí. A veces nos centramos en escoger una determinada carrera porque nos va a asegurar el futuro, pero es verdad que si tenemos a un estudiante que escoge desde su vocación, obviamente pasando por un proceso, ¿no?, muy elaborado de evaluar y analizar qué puede hacer el día de mañana, tener un profesional involucrado, motivado y muy bien preparado, indudablemente nos dará unas respuestas laborales, ¿no?, y se desenvolverá profesionalmente mejor si todos esos aspectos, ¿no?, se unen y, por tanto, pues será más óptima su participación, bueno, pues en la sociedad y en el mercado laboral. Por tanto, tendría que haber en esa ecuación, ¿no?, una reflexión que eso nos suma vocación, que nos suma reflexión, y nos suma motivación. Si todo eso lo tenemos en esa ecuación, podríamos quizás ver cómo mejora, ¿no?, esa satisfacción por parte del estudiante.
Claro. Al final, vosotros, ¿no?, desde la universidad, veis también cómo los jóvenes pues eligen más pensando en tener un futuro laboral, ¿no?, que no quizás en lo que más les gusta, ¿no? Esto es así hoy en día y no sé si también ha sido así en el pasado, pero es complicado, ¿no? Imagino.
Sí, desde luego. En el Servicio de Orientación Académica les acercamos, ¿no?, para que conozcan las diferentes carreras, las diferentes profesiones, pero hay un poco de todo, ¿eh, Mar? O sea, hay estudiantes que te vienen con una clara vocación. Y además las familias, que también es un pilar fundamental en esta elección, ¿no? Ese acompañamiento también es clave muchas veces. Pues ves que hay estudiantes con esa clara vocación, hacen un paso de vida, ¿no? Porque al final es un paso de vida, es decir, es la elección de su carrera, pero también es les va a influenciar, ¿no?, a lo largo de su vida personal, por supuesto. Es un proyecto vital, ¿eh? Vemos que también hay vocación y muchas veces también ves, porque te lo exponen claramente, ellos son súper conscientes, ¿no?, qué es lo que persiguen en esa elección. Desde la Universidad Abat Oliba Ceu intentamos que esa elección corresponda al máximo, que respete al máximo sus deseos más íntimos, ¿no?, sus deseos personales y sus deseos de tener un éxito profesional para el día de mañana.
¿La vocación es algo que aún se ve en los jóvenes?
Sí, por supuesto. Hay vocaciones, hay jóvenes que tienen vocaciones muy tempranas, pero maravillosamente tempranas, que uno se queda admirado porque persisten y la continúan. Y hemos tenido casos, ¿eh? O sea, aquí hemos vivido conocer a chicos y chicas que con 12 años, ¿no?, parecía que tenían una vocación, y después de más de 20 años que llevo, ¿no?, en esta institución, he tenido el gran regalo, porque eso es un regalo, de que te venga ese estudiante, ¿no?, y que te diga, ¿no te acuerdas de mí? Vine aquí hace, ¿no?, tantos años, y finalmente, efectivamente, me decidí por esta carrera, ¿no?, que tuve la oportunidad, pues, de poder participar en aquel taller, que tuve la oportunidad, ¿no?, de participar, pues, con alguna actividad de orientación vocacional. En ese momento lo vieron caro, y justamente cuando llega el momento final, han acabado con esa carrera. Con lo cual, la vocación existe. Es verdad que no todo el mundo vive ese proceso, ¿no? De igual manera, hay quien tiene la oportunidad de descubrirlo. Es como el aprendizaje, ¿no? Cada persona aprendemos a un ritmo distinto, ¿no? Y a veces, pues bueno, todo lo que está a nuestro alrededor nos da una serie de información que nos puede ayudar a esa lección. A veces hay estudiantes que se fustigan porque dicen, es que aún no lo sé, y dices, oye, es que no pasa nada, es que cada uno tiene su proceso y lo tienes que ir viviendo y acompañando, y finalmente al final lo vas a descubrir, no pasa nada, pero al final llegará, ¿no?
La gran mayoría también demandan una educación más enfocada quizás en el desarrollo de habilidades prácticas, ¿no?, y aplicables en el mundo laboral. ¿Esto también es algo que está en auge en estos momentos?
Bueno, indudablemente, ¿no?, la formación profesional, que es una formación mucho más práctica, ¿no?, porque ellos, ¿no?, en esa encuesta dicen que tienen como la sensación, ¿no?, que los estudiantes de la formación profesional se preparan mucho mejor para ello, ¿no? Bueno, efectivamente, pues claro, preparan técnicamente para esa formación. Pero a día de hoy, en la universidad, por ejemplo, en la nuestra, en la Universidad Abaturiba, es una universidad que da esa formación, ¿no?, de fondo, de recorrido, que trabaja el conocimiento, pero sin duda, a día de hoy, trabajamos esos valores, preparamos esas competencias y esas habilidades para que sean profesionales, que se ajusten, obviamente, a sus deseos, pero que también contribuyan en una mayor medida en el mundo laboral, y además, muy importante, que contribuyan con una gran formación con calidad humana.
¿Cuáles son, desde vuestro punto de vista, las profesiones que más demandan los jóvenes?
Pues mira, Mar, esa pregunta, en función de, va por épocas, va por años, ¿no?, por promociones. De un año a otro, podemos ver cambios en la elección, en esa demanda. También hay muchos factores que influencian. Y también hay muchas modas. Incluso muchas veces cuando un estudiante nos solicita pues información de alguna carrera que está de moda, también intentamos averiguar el por qué escoge esa carrera y el que realmente lo reflexione, ¿no? Porque muchas veces esa moda pues puede tapar, ¿no?, mucho en la elección. Actualmente, claro, las carreras que se están solicitando muchísimo, pues desde el ámbito de la salud, pero también pues del ámbito jurídico, carreras también como el ámbito de los negocios, ¿no? Nosotros en nuestro caso no tenemos ingeniería, pero también se solicitan, ¿no?, ingeniería. Al final ahí yo te podría dar sinceramente una visión cerrada, porque para poder, tendría que observar, ¿no?, de la cantidad de carreras que existen y ahí ver cuál era la tendencia. Pero no hemos de olvidar que el estudiante, ante esa elección, por ejemplo, aquí en la Comunidad Autónoma de Cataluña, cuando quiere escoger un grado, tiene una propuesta de grados de 253 grados a escoger. Y no solo eso, sino que además, dice, bueno, y ahora voy a ver qué dobles grados existen, ¿no?, para conocer, para escoger. Existen a día de hoy 167, más o menos, dobles grados. Entonces, si uno lo mira así, es una locura, porque además hay cantidad de formación para poder escoger, y además todo y que hay carreras muy similares, pero las nomenclaturas, el nombre de la carrera es muy distinto, y entonces hay que profundizar en los planes de estudio.
Exacto. Y además, una de las cosas, ¿no?, hablando de profesiones que preocupan también hoy en día a los jóvenes, es que esta profesión que eligen pueda ser sustituida por la tecnología. Esto hasta ahora no lo habíamos escuchado, ¿no? Pero claro, es algo que también se deben estar planteando, ¿no?
Claro, desde luego.
Con toda la inteligencia artificial que hay.
No. Claro. Yo lo entiendo, pero muchas veces yo cuando hablo con ellos les digo, oye, mira, tenemos una buena noticia. La buena noticia es que te estás formando. De que eres consciente, como bien comentabas, Mar, hoy en día somos conscientes, ¿no?, de este avance tecnológico. Por tanto, ellos, ese sonido de fondo, ¿no?, ese ruido lo van, ¿no?, lo van oyendo, pero ellos tienen que ser conscientes que han de estar atentos, ¿no? Actualmente, es decir, antiguamente uno podría decir, mira, pues tengo esta carrera profesional muy bien marcada y, bueno, me desarrollo en ella. Hoy en día tienen que tener claro que ante este mercado tan cambiante, es un mercado que les pide flexibilidad y les pide un estudio en continuo. Por tanto, han de estar despiertos. Y por eso les digo, la buena noticia es que sabéis que tenéis que estar despiertos, sabéis escoger una carrera sin miedo y tener un ojo siempre viendo cuál es la tendencia, cómo va cambiando. Si vosotros eso no lo olvidáis, al final con éxito, pues bueno, no vais a ser sustituidos por nada, entiéndeme bien. Tendrán que ser flexibles y cambiar en un momento dado.
Claro, claro. También creo, ¿no?, que hay carreras que deben, o profesiones que se deben estar perdiendo, ¿no? Antes te preguntaba por las más demandadas, pero ¿cuáles ves que quizás son las que menos posibilidades tienen de tener éxito entre los jóvenes?
Pues la verdad, Mar, es una pregunta muy complicada. Y es una pregunta complicada porque si tenemos en cuenta, ¿no?, los datos que nos va arrojando el Foro Mundial Económico sobre los cambios que se van sucediendo, la aceleración que vamos, ¿no?, experimentando, claro, ahí nos arrojan titulares de carreras que nos están diciendo, bueno, o profesiones que van a desaparecer, ¿no? Y eso ha sido acelerado, ¿no? La época de la pandemia, con el COVID, todos hemos vivido, ¿no?, el entorno, la sociedad, las empresas, han vivido una aceleración, ¿no?, más de la esperada. Y con ello, quiero decir, esa aceleración, pues obviamente nos hace ver que hay millones de personas que van a tener que actualizarse, ¿no?, en competencias digitales para, ¿no?, pues para poder continuar en ese mercado laboral. Van a tener que adquirir esas competencias y el mercado mismo, ¿no?, y la evolución nos va a ir descubriendo poco a poco cuáles profesiones pues se van a, bueno, ir no desapareciendo, sino transformando en una nueva realidad.
Exacto. También supongo que depende, ¿no?, de la facilidad que deban tener estos jóvenes en conseguir estos títulos, ¿no? Los que tienen menos recursos deben ser los que sienten menos pasión, ¿no?, según este estudio, por lo que estudian, y en cambio los que sí que deben tener más recursos se deben inclinar más hacia la otra balanza, ¿no?
Pues mira, en esta cuestión es verdad que yo puntualizo al final, quizás en mi caso yo tengo una información sesgada, porque es verdad que, bueno, pues me he dedicado más de estos 20 años, ¿no?, a la formación en una universidad privada, pero mi experiencia personal con este aspecto que comentabas es que los estudiantes con menos recursos justamente eran los que estaban escogiendo por vocación.
¿Sí?
Por una vocación real. Sus familias, ¿no?, les acompañan, es su elección. Y ahí yo he experimentado eso, ¿no?, con gran satisfacción también, con un apoyo de la familia pleno y muy marcados por su vocación.
Claro, al final son diferentes estudios. Una es la experiencia que tú puedas tener, ¿no?, y después claro. Está pues este estudio que se han hecho diferentes estudiantes jóvenes y no tiene por qué tampoco ser la verdad absoluta ni mucho menos, ¿no? Mejor entonces, ¿no?, que sea por vocación.
Indudablemente que sí. Yo cuando eso lo veo, lo detecto, lo tengo tan cerca, pues me pongo muy contenta por ellos, ¿no? Claro. Porque lo que comentábamos al principio, o sea, hacen una elección de carrera, de grado universitario, que va a marcar su futuro profesional, pero sobre todo que va a marcar su futuro vital.
Exacto, exacto. Pues Olga Morelli, profesora, directora de la Universidad Abat Oliba, CEO de este servicio de información y orientación académica, gracias por hablar con nosotros y contarnos bajo tu experiencia todo este mundo profesional en el cual se quieren introducir los jóvenes. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros también por preocuparos, ¿no?, por este aspecto, un aspecto que es tan importante que todos sumemos pues para que el estudiante pueda escoger la carrera de su futuro profesional.
Exacto. Gracias. I de seguida parlem de salut i de prevenció aquí, al matí del cap de setmana. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Buscas diversión?
¡Otro es!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuidado, ¿eh?
Yo también.
30 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdona.
Pues todos.
Pues eso. Oye, pues preguntarle al del estudio.
Vamos a ver, yo qué sé. Espérate, te lo digo.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emidio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suiling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Continuem i ho fem ara amb una prova pilot per prevenir el càncer de coll d'úter a Catalunya. No us ho perdeu. I parlem ara de que més de 3.800 dones del Baix Llobregat han estat convidades en els últims mesos a fer-se una prova de detecció del virus del papiloma humà amb una mostra que elles mateixes es poden agafar. El 78% hi ha participat recollint el kit a la farmàcia i retornant-lo per l'anàlisi. I això es tracta, aquesta prova, es tracta d'una prova pilot per prevenir el càncer de coll d'úter a Catalunya. En parlem sobre el tema amb la coordinadora del programa pilot de detecció precoç del càncer de coll d'úter amb automostra, la Paula Peremiquel. Paula, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ha estat així, no? Com ha sigut aquesta participació?
Com molt bé comentaves, tenim una molt bona participació i acceptació en aquest pilot que estem fent. Aquest pilot s'està realitzant amb la idea de validar com a mètode de recollida de mostra l'automostra, que és la possibilitat d'oferir a les dones que es facin elles mateixes la recollida de la mostra vaginal a domicili i després retornin aquest material a la farmàcia perquè es pugui analitzar al laboratori.
El que fa és una substitució d'aquesta citologia amb un metge, amb aquests kits de les farmàcies? Substitueix una cosa a l'altra o no té res a veure?
El que s'està fent a Catalunya està en el context i alineat amb el que s'està fent a la resta del món, que és inicialment fer un canvi de prova per passar d'una citologia a una prova de detecció del virus del papiloma, que com ja sabeu és la causa necessària perquè es produeixi aquest càncer. Uh-huh. Amb aquesta prova tenim una major sensibilitat, és a dir, una major capacitat per poder detectar aquestes dones que estan a un major risc de desenvolupar el càncer de coll d'úter, però també les lesions premalignes. Amb el canvi de prova és possible poder fer una recollida a domicili obtenint resultats exactament iguals que quan la mostra la recull un professional sanitari.
Quins factors de risc hi ha per tenir aquesta malaltia? Com la podem evitar?
El càncer de coll d'úter és una malaltia que es pot prevenir a través de la vacunació enfront al virus del papiloma humà i a través del cribatge o la detecció precoç, que és el que podríem fer, no, doncs, amb l'automostra. Actualment la vacunació està disponible a Catalunya tant pels nens com per les nenes de 12 anys i després també està indicada en alguns grups de risc. La causa necessària perquè es produeixi el càncer de coll d'úter és una infecció prèvia pel virus del papiloma humà. Si no hi ha aquesta infecció, no es podrà produir aquesta malaltia. Per tant, és un càncer que és molt fàcilment prevenible i molt fàcilment eliminable. En aquest sentit, l'Organització Mundial de la Salut ja fa uns anys va proposar diferents estratègies combinant la vacunació i el cribatge per poder reduir i eliminar aquest càncer, que segurament seria el primer càncer que podríem arribar a eliminar al món.
Llavors, els resultats, en un principi, podem dir que són positius, no?
Els resultats d'aquest pilot són molt positius. Facilita la presa de la mostra per part de les dones, facilita la participació al cribatge. Heu de pensar, no, de que a vegades és difícil, no, tenir aquesta cita amb els professionals, els horaris de les visites, inclús algunes dones, no, que tenen una barrera a consultar per fer una visita presencial amb aquests aspectes, i doncs l'automostra simplifica tot això. A més, el procés, un cop la dona s'ha recollit la mostra i l'ha retornat a la farmàcia, és molt àgil, tot funciona a través, no, de SMS i de l'eina digital de la meva salut, amb el que és molt fàcil obtenir els resultats i fer el seguiment.
Per participar en aquesta prova pilot, les dones com ho han hagut de fer? Quins procediments han fet?
Aquesta prova pilot s'està fent a diferents municipis de la regió metropolitana sud de Barcelona, concretament al Prat de Llobregat, a Gavà, Viladecans, Castelldefels, Begues, Sant Climent de Llobregat i les botigues de Sitges. Es va començar al Prat de Llobregat i després va anar expandent a més territoris, i les dones que hi han volgut participar el que han fet és demanar realitzar-se una prova de detecció precoç a través o bé de la meva salut o bé trucant en els centres de ginecologia. Un cop han fet elles aquest pas, són contactades a través nostra, a través de l'oficina tècnica, a través d'un SMS que els dona les indicacions per poder anar a buscar el material i els indica quines farmàcies poden realitzar el procés. Actualment hi ha 73 farmàcies d'aquests municipis que participen, que són pràcticament totes.
D'acord.
L'objectiu és no arribar al càncer. O sigui, l'objectiu és poder detectar la malaltia abans que tinguem càncer. Un cop ja tenim el càncer, doncs sempre el tractament que s'haurà d'oferir és molt agressiu. Val? El que estem fent amb aquestes proves és detectar una infecció per virus del papiloma. Val? Fins ara sabem que el 80% de les persones que són sexualment actives en algun moment de la seva vida es contagiaran pel virus del papiloma. Val? Però el 90% d'aquestes persones, si la grandíssima majoria, estarà capaç d'eliminar per si sola la infecció. Mm-hmm. Val? Només en un molt petit percentatge dels casos, aquests casos aniran sent lesions precanceroses, que són les que podríem detectar amb el cribatge, i només algunes petites, no, que bàsicament seran aquelles que no participin en els programes de cribatge, podrien acabar evolucionant cap a un càncer. Doncs l'objectiu del cribatge és poder detectar aquestes infeccions que siguin persistents, que poden acabar generant lesions precanceroses per evitar que arribin a ser un càncer, val? Perquè el tractament ja d'un càncer és un tractament que és molt més agressiu.
Abans comentaves, no, el fet de les vacunes, no, a les nenes i nens de sisè de primària, no? Aquestes vacunes podríem dir que tenen els mateixos efectes en nens i nenes que també en persones grans, ja?
Mateix, el que hi ha evidència és que la vacunació és altament efectiva per prevenir aquestes infeccions, val? Sempre i quan s'administri, doncs, el més aviat possible abans de l'inici de les relacions sexuals, perquè així no estaríem exposats mai en aquest virus. Val? Per això s'administra abans de l'inici de les relacions amb els nens i nenes de 12 anys. Llavors, el virus del papiloma no només causa càncer de coll d'úter, si bé la majoria dels casos de càncer causats per papiloma són càncers de coll d'úter. També el podem trobar a nivell de vagina, vulva, càncer de penis, càncers a nivell anal i càncer d'orofaringe. Llavors, en aquests casos, no, vacunant els nens, tenim una doble funció, que estem evitant també els casos de càncer que es produeixen amb els homes, val? i a la vegada estem contribuint a que disminueixi, no, la circulació d'aquesta infecció, d'aquest virus que causa infecció.
I, clar, tot i que es pot donar un resultat positiu, no, en aquesta prova, això hem de dir que no és sinònim, no, de tenir aquest càncer?
No, no, ni molt menys. O sigui, com comentava abans, la majoria de les persones sexualment actives en algun moment de la nostra vida ens podem infectar per virus del papiloma. Simplement tenir la infecció ens predisposa a tenir un major risc que aquelles persones que no l'han tingut, però la majoria de nosaltres serem capaços d'eliminar a través del nostre sistema immunitari aquesta infecció. Llavors, només quan una infecció sigui persistent en el temps, caldrà que fem un seguiment més estricte per mirar, doncs, que no hi hagi aquesta evolució cap a lesions que puguin ser premalignes i inclús malignes.
Perfecte. Doncs, Paula Pere Miquel, coordinadora del programa pilot de detecció precoç del càncer de coll d'úter amb automostra. Gràcies per parlar amb nosaltres d'aquesta prevenció, d'aquesta prova pilot que s'ha portat a terme. Gràcies.
Moltes gràcies.
En l'última dècada s'han suïcidat a la Regió Sanitària de Girona el triple d'homes que de dones, unes dades facilitades per Salut, on s'indica que en l'última dècada s'han consumat a la Regió Sanitària de Girona prop de 677 suïcidis. Sobre el tema i sobre aquesta diferenciació entre homes i dones, li volem preguntar a la psiquiatra i la cap del sector del Gironès i Pla de l'Estany de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, Marife Martín. Marife, molt bon dia.
Hola, bon dia, Marc, com estàs?
Això, clar, significa que de mitjana, entre el 2012 i el 2021, s'han suïcidat unes 75 persones cada any a les 7 comarques que la conformen, no? I com és que ha augmentat tant, que ha pujat tant?
Bueno, realment el tema de l'augment d'aquest tipus de situació ha estat algo que s'ha notat a diferents llocs de tot l'estat i de tot el món. Realment el tema de la pandèmia ha estat un tema que ha augmentat moltíssim, tot el tema no només del suïcidi consumat, sinó d'intents de suïcidi, realment a tota la població. Sobretot s'ha donat més en població més infanto-juvenil, és quan s'ha notat més aquest tipus de conducta, ha augmentat moltíssim. Però és veritat que la resta de població d'edat també és algo rellevant. Los factors han estat múltiples, no? Però sobretot el tema de l'aïllament, el tema de les pèrdues de la xarxa social i la xarxa personal que protegeixen de moltes vegades d'aquesta conducta, això es va perdre durant la pandèmia, aquesta solitud, aquesta tendència a l'aïllament, i això és un dels factors més prevalents que nosaltres, els especialistes, hem pogut valorar com a algo que realment ha tingut valor en aquest augment dels suïcidis.
I com és que ho fan el triple d'homes que de dones? Per què? Com ho heu sabut, això?
Bueno, en principi, el tema del suïcidi consumat, que és 3 a 1 en homes respecte a dones, això és algo que s'ha sabut sempre. O sigui, realment, això és una dada que ha estat sempre. Els intents de suïcidis són majors en dones, però els suïcidis consumats es donen més en homes. I amb una proporció exactament igual, 3 a 1. De fet, el 2021, si tu tens les dades, a tot l'estat espanyol s'han produït al voltant de 3.000 suïcidis d'homes i 1.000 suïcidis de dones. Això és 3 a 1. I això es repeteix al llarg del temps.
Uh-huh.
Bueno, en principi, me preguntaràs que per què exactament, què factors hi ha. Els factors aquí es donen precisament perquè, per exemple, els mètodes que fa servir l'home normalment quan fa una temptativa autolítica són mètodes amb major letalitat. Això vol dir que és més fàcil que en aquest mètode arribi a consumar el suïcidi. La dona, normalment, els mètodes no són tan letals i potser n'hi ha una major possibilitat de rescatabilitat. Aquesta rescatabilitat i aquesta letalitat menor fa que es quedi en un intent autolític i no s'acabi en un suïcidi consumat. Això és un dels factors. També n'hi ha altres. Per exemple, l'home, en general, li costa més demanar ajuda, li costa més gestionar les seves pròpies emocions i li costa més detectar les emocions negatives. A vegades la dona és més fàcil que pugui entendre que està en una situació més negativa o que està en una situació en la que realment necessita que algú li pugui fer un cop de mà, i moltes vegades poden arribar abans als serveis de salut. A l'home li costa més detectar aquest tipus d'emoció, li costa més detectar el que això que està sentint té que veure amb un tipus de patologia i li costa més demanar ajuda especialitzada. Llavors, clar, això té un recorregut, no? Pensa que moltes vegades el suïcidi consumat ve d'una ideació autolítica, d'un plan, d'un registre i d'una consumació, no?
Exacte. I què és el que es pot fer per tal de que doncs, els homes que no veuen, no?, que tenen aquest problema o que no saben identificar-ho, què és el que es pot fer per tal d'evitar aquest final?
Bueno, primer de tot, és un tema d'educació emocional, des que evidentment hem d'educar a la població en la manera de poder identificar aquestes emocions i poder manifestar-les i poder saber què és això i com es pot demanar una ajuda, que moltes vegades no té per què ser una ajuda d'un professional de salut mental, a vegades és una ajuda dintre de la família o dintre de crear una xarxa. Pensa que també els homes, fins i tot quan es relacionen a nivell social, tendeixen a no parlar dels mateixos. Les dones sí que en xarxa social o en les amigues o en les coneixes del seu estat emocional, de què els passa. Els homes no. Normalment quan es reuneixen parlen d'altres coses. A vegades parlen del seu lleure o parlen de l'activitat oci a la que vagin fer o parlen de la seva feina, però no parlen de les seves emocions. Això s'ha d'educar. Això des de col·legi, des de la família, s'ha de treballar perquè l'home tingui aquesta capacitat major d'expressió i de connectar amb les emocions que té ell. Això és una prevenció. I a partir d'ahí, evidentment, doncs, que siguin més capaços si te detecta aquest tipus de situacions si puguin demanar ajuda, ja si estem parlant d'una patologia, doncs al seu metge de capçalera o a ajuda més especialitzada, si calgués.
Exacte. I clar, si parlem de franges d'edat, abans comentaves, no?, aquest augment dels adolescents, que de fet després també tocarem el tema, però on es consumen més és entre els 65 i els 79 anys. Això pot ser per una qüestió d'envelliment, de solitud, sí, o a què es deu?
Sí, sí, com tu dius, Mar, efectivament. Aquesta franja d'edat pensa que també coincideix amb la retirada del món laboral.
Exacte.
Passen diverses coses. Retires del món laboral, normalment també és una època en la que apareixen malalties de tipus crònic que generen dolor. El dolor també és una situació que és molt mal portada si tu realment no eres capaç de demanar una ajuda i no s'ha solventat aquest dolor. La retirada del món laboral, per exemple, en l'home, normalment a vegades acaben perdent el seu lloc dintre de la societat. I això significa que si ho estàs unint a una malaltia, a un dolor crònic, a una solitud, perquè moltes vegades aquella persona està sola i no ha sabut omplir aquestes falses socials i aquestes falses de protecció, i es retires del món laboral, que moltes vegades és el puntal de la seva vida habitual, és un còctel molt perillós, que realment està en aquesta franja d'edat com molt prevalent.
I parlem sobretot de la regió sanitària de Girona. Com és que aquí es produeixen tants?
Bueno, en principi, això, clar, també s'han de mirar les dades d'una manera més global, perquè pensa que si ho mirem des d'un any o dos anys, és possible que hi hagi fluctuacions. Des del punt de vista global, les diferències no són tan altes respecte a la resta de l'estat espanyol o a la resta d'Europa. El que passa és que sí que és veritat que a lo millor pot ser una franja de dos anys hem tingut un pic en aquest sentit. Crec que s'haurien de valorar les dades de manera més global.
Exacte, d'acord.
I Girona no tenim unes condicions diferents a les que puguin tenir altres comarques o altres resta de Catalunya o la resta de l'Estat. Si això es produeix d'una manera regular en els propers anys, sí que s'hauria de valorar què factors estan passant aquí. Però en principi ara tenim poques dades per poder valorar aquest pic que ha passat.
I ara sí, toquem una mica el tema d'aquestes conductes autolesives i suïcides en l'adolescència, perquè en els últims anys hem de dir, no?, com abans comentàvem, que s'han incrementat, sobretot arran de la pandèmia, de la Covid, que ha afectat la salut mental dels joves, no?, i un 25% dels adolescents ja s'havia autolesionat i un 40% havia pensat que es volia morir. Això encara es manté dos anys després de la pandèmia?
No, realment ha millorat. Si veiem les dades de les conductes suïcides i de los suïcidis consumats, és veritat que després de la pandèmia això s'ha anat normalitzant. De fet, hem vist una baixada d'aquestes conductes, afortunadament. Així com en els adults, i sobretot en els homes, no s'ha regulat aquesta conducta, sí que en infantojuvenil s'ha regulat. Clar, el que es va veure, sobretot en aquesta població, va ser el tancament de la xarxa social, la dificultat perquè tenen moltes vegades els adolescents per poder-se relacionar. Sempre estem pensant que hi ha molts de problemes en la gent gran, i es creen molts de dispositius o recursos que van adreçats a millorar les xarxes socials en persones grans. I hem vist que d'alguna manera les persones joves, les persones adolescents, tenen moltes dificultats per crear aquestes xarxes i per mantenir-les. Clar, la pandèmia va significar un tancament brutal per a aquesta gent. Moltes vegades aquests adolescents estaven en moments de canvi, de l'edat de l'educació primària a l'educació secundària, de l'educació secundària cap a la universitat, i això ha significat que no s'havien establert encara aquestes xarxes de protecció social. Uh-huh. A més, tenim tot el tema de la xarxa social, i això realment amplifica moltíssim tot el que és el malestar en la gent més adolescent, i dona pautes, i moltes pautes són patològiques en aquest sentit.
I què cal fer al respecte? Què és el que hauríem de fer per tal que baixin també encara més aquestes xifres?
Bueno, jo crec que la idea és anar encaminada també a el que t'explicava en la qüestió dels homes, no? El tema de fer una bona educació emocional, no? Treballar en la gent jove, des del punt de vista de perspectiva de gènere, per el que parlaven abans de com manega l'home aquest tipus d'emocions, i des del punt de vista de població general, com manegues tu la gestió emocional, què fas amb les emocions, com tu respons a determinats estímuls i a determinats esdeveniments. Pensa que tothom tenim uns mecanismes d'afrontament a l'adversitat i a l'estrès. Això és algo que portem dintre del nostre bagatge, igual que tenim una protecció cap a altres tipus de malalties. Això s'ha de desenvolupar. I moltes vegades això no s'ha fet, no s'ha donat la importància. Vivim en una societat en què estem molt exposats. Les xarxes socials és algo que ens dona una rapidesa en la manera de relacionar-nos i que transmet tant les bones com les males conductes. I això hem d'estar preparats, sobretot educació. Uh-huh. I després poder treballar també el que és treballar les xarxes socials en la gent adolescent, que es pensava que de manera natural tenien més facilitat per crear aquestes xarxes, i s'ha vist que no, que igual sí que hem de donar moltes més eines perquè es tingui aquestes xarxes de protecció.
Doncs sí. Doncs sí, tota la raó, Marife. Moltíssimes gràcies, psiquiatra,
gràcies
i cap del sector del Gironès i de Pla de l'Estany, d'aquesta xarxa de salut mental. Que important, no?, l'educació, i també donar-li importància, doncs, a aquesta salut mental. Gràcies.
I tant que sí, Marc. Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I en uns minuts descobrim el nou sistema que s'ha implementat a les platges i concretament a les boies. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso.
Llegó el momento de
¡salir a jugar!
Hasta el 18 de junio, últimos días para conseguir un 20% de regalo en todos sus juguetes.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de platges i també de boies, perquè, atenció, aquestes guardaran un nou sistema molt i molt útil aquest any. I ara parlem de que l'empresa Ona Safe and Clean, situada a Constantí, al Tarragonès, ha estat la primera empresa en crear una boia que informa de l'estat del mar i també d'altres paràmetres ambientals per usos quotidians, amb l'objectiu de que els ajuntaments dels municipis costaners disposin d'aquesta informació i puguin utilitzar-la, per exemple, per determinar el color de la bandera que ha d'ondejar a les platges catalanes. El projecte va començar l'any 2019 i actualment ja es troba al mercat. En parlem sobre el tema amb el propietari de l'empresa, el Moisès. Moisès, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Com és aquesta innovació que heu creat aquí a l'empresa, a Ona Safe and Clean, amb aquesta boia pionera? Per què serveix?
Bé, això, com bé has dit, remunta ja fa uns quants anys, 2019, doncs amb les ganes que tenim de crear nous projectes, nous serveis, i en el qual estàvem donant voltes a les boies que hi ha actualment a les platges catalanes i a tota la península, aquelles boies grogues que ens separa la zona de bany a la zona de navegació, no? I intentant buscar-li un sentit més actiu, més proactiu, més amb més tecnologia de que no pas avui té una boia groga, que és simplement una boia de color groc que flota i és visualment visible per banyistes i d'altra gent, usuaris de l'entorn, no? Llavors, nosaltres indagant una miqueta també amb els serveis que hi ha a les platges, com serveis de socorrisme, serveis de vigilància aquàtica, i així vam poder veure que no hi havia cap eina, cap aparell, cap mesurador que fos, diguéssim, de caire tècnic a la vora de les platges. I tot eren suposicions de l'estat de la mar, no? o percepcions individuals de l'estat de la mar. I aquí va ser quan nosaltres vam donar aquest gir de 180 graus i vam començar a pensar en com podíem introduir dins les boies actuals, o sigui, que el tema no és que hem fet boies, sinó que hem fet uns aparells, uns mecanismes petitets, que van dins de les boies actuals que estan, diguéssim, anant validant la zona de les platges del territori. Per tant, el que hem fet és un dispositiu petit que va dins de les boies que tothom ha vist a les platges del territori. Aquesta és, diguéssim, la idea, eh? No hem fet cap boia, sinó que hem fet és uns mecanismes, unes caixes estanques, on a dins hi ha diferents components electrònics, entre acceleròmetres, antenes de comunicació, etc, que hem fet és donar-los aquestes boies, que fins al dia d'avui eren boies de plàstic, avui els hem donat un altre sentit, i són boies intel·ligents. Hem introduït a la boia tecnologia IoT, que és tecnologia Internet de les coses. Hem fet intel·ligent.
Clar, fins ara, si preguntem quina funció tenien les boies, era simplement, imagino, que marcar aquests paràmetres, no?, a les platges, però no feien res més enllà, no?
Correcte. Les boies fins al dia d'avui porten 15 o 20 anys validant la zona de platja de tot el territori, i el que fan és simplement una senyal visual tant per usuaris de platja com per als usuaris que van navegant. Per tant, no té altra finalitat. El tema està en que tampoc hi ha, avui dia, tampoc hi ha cap mecanisme de mesura per al qual el socorrista de les platges o altres ens públics puguin determinar quina alçada de l'onada hi ha en cada platja del territori. Cal tenir en compte que a Catalunya tenim una gran extensió de platges, de caletes, i a cada platja i cada caleta, o quasi cada platja o cada caleta, hi ha un socorrista amb una bandera, no? Doncs, avui dia, la bandera, una que uneix a les platges, se posa per la percepció d'aquell socorrista que té, doncs, aquella experiència i sap, doncs, intuir o visualitzar l'alçada de les onades per la seva experiència, però no en cap cas a partir de cap mesurador, diguéssim, científic o mecànic que estigui en aquella platja. Tot
clar.
Això són, diguéssim, uns càlculs matemàtics, també que hi ha prediccions, no? Hi ha prediccions, però no hi ha res real a tota platja.
Uh-huh. I ara, amb aquest mecanisme, sí que es podrà fer, oi? Per poder-ho controlar, què haureu de fer? Agafar l'aparell de dins les boies o teniu algun comandament a distància que ho pugui saber? Com us organitzeu per tal de poder-ho veure, això?
Bé, això és molt, molt, molt fàcil. O sigui, nosaltres, el projecte, com he dit abans inicialment, el que intentem fer és intentar evitar de posar més boies en l'entorn marí.
Uh-huh.
Intentar posar menys boies, intentar posar al mateix temps menys fondejos, menys cadenes, per intentar minimitzar al màxim possible l'impacte que pugui tenir això en l'entorn, en l'entorn marí subaquàtic. Per tant, el que fem és reutilitzar les boies existents que ja hi ha a les platges, que seran, algunes seran de propietat municipal i altres d'altres empreses, i el que fem és, d'alguna manera, adaptar aquelles boies per introduir-li dintre aquests mecanismes. Com ho fem? Doncs reutilitzem les boies que ja hi ha, fem un petit forat a la part superior de la boia i hi afegim un registre totalment estanc. En aquest registre hi van aquests equips, aquests petitets, del tamany d'un telèfon mòbil, estancs, i en el moment que nosaltres posem l'equip dins la boia, aquest equip ja comença a estar actiu, ja comença a enviar-nos senyal.
Exacte.
A través de la comunicació de la xarxa Sigfox, que és una uh-huh. xarxa de comunicació de baixa, diguéssim, memòria, de baixa graduació, i en la qual, en aquesta xarxa Sigfox, ens comunica al nostre servidor, a la nostra pàgina web, ens comunica l'estat d'aquella boia. Quin estat? Quines condicions? Ens diu l'alçada de les onades, ens diu la direcció que té la onada, ens diu el pic entre onades, o sigui, la distància que hi ha, els pics que hi ha entre les onades, entre crestes, ens diu la posició d'aquella boia, ens diu la temperatura, bé, ens diu un munt d'informació que a dia d'avui no coneixíem, sobretot no coneixíem del que són les dades a peu de platja.
Clar.
De peu de platja, que és el que ens interessa, és on hi ha la gent, on hi ha els banyistes, on hi ha la gent fent activitats. Per tant, és uns equips que a temps real ens van comunicant, mitjançant comunicació Sigfox, ens van comunicant via web tota aquesta informació.
I abans d'això, havíeu fet ja algun aparell, algun aspecte innovador, no? En relació també a l'estat del mar? Ara, per exemple, heu creat aquest aparell, però també heu fet un dron, no? Per tal de poder controlar la neteja del litoral. Clar, tot això són novetats que esteu implementant i que acaben pràcticament de néixer, no?
Sí, bueno, la nostra empresa, que es diu Ona, d'Onada, no?
Sí.
Ona Safe and Clean, Ona Segura i Neta, té aquests dos pilars, seguretat i neteja.
Uh-huh.
En aquest cas, en el tema de les boies, és seguretat. Estem intentant donar una pinzellada més i un sentit més a les boies que hi ha, donant-li aquesta ampliació de tecnologia, dotant la de tecnologia IoT a les boies per augmentar la seguretat de les platges, i per altra, la neta, no? Doncs neta com? Doncs nosaltres aquí a l'empresa som dissenyadors, dissenyem i fabriquem embarcacions i equips de neteja mediambiental. Ara, des de fa poc, estem fabricant uns drons, unes petites embarcacions fabricades amb alumini reciclat, intentant que també els elements que fem servir siguin reciclables, com és l'alumini. Fem unes petites embarcacions d'alumini que van a bateries i amb uns equips de navegació autònoma i semiautònoma que serveixen per navegar dins a zones portuàries, dins a llacs, dins a pantans, també en zones litorals, i són uns drons que tenen unes càmeres i uns sensors que van navegant de manera, diguéssim, autònoma o semiautònoma, recollint tots els flotants que es van trobant en el seu pas.
Mm-hmm. I això ja s'està començant a implementar o de moment està en creació encara?
Els drons?
Sí.
Els drons? No, els drons ja en tenim.
Ah, d'acord.
Ja n'hem venut alguns de drons per diferents usos, realment.
Mm-hmm.
A vegades ens sorprèn, tu fas una màquina o un equip pensant que té un ús, no? I hi ha altra gent que li va donar un altre. Per exemple, ara vam fabricar un dron d'alumini molt xulo per l'embarcació Esperides, que és una embarcació científica que té l'Estat, i se la van emportar. Se la van emportar en dron per col·locar-hi en aquest dron doncs, a diferents equips de batimetria, de sondeig, per l'Àrtic. I se la van endur. Més que res perquè és un dron fabricat amb alumini desmuntable. Es desmunten quatre peces i això els anava molt bé per poder-ho empaquetar i ficar damunt dels palets a l'hora d'embarcar tot això, tot el material científic en l'embarcació aquesta, no? Per exemple.
I pel que fa a la boia, no? Aquesta boia Douglas, es diu, si no m'equivoco,
sí.
Cambrils, per exemple, ja s'ha mostrat interessat per poder-les adquirir i començar a utilitzar-les també aquest estiu, no?
Sí, ara mateix tenim damunt la taula diferents municipis del territori, inclús diputacions, amb la intenció de fer un mostreig o una prova pilot de petita escala, interactuant doncs, nosaltres com a empresa fabricant i també, a més, el municipi i empreses de salvament. Volen fer unes petites proves pilot, uns testejos aquest estiu a diferents municipis de Catalunya per valorar doncs, realment la seva funcionalitat. A veure si realment doncs, en els socorristes els hi funciona, a veure si en el municipi li funciona tindre aquestes boies per poder, a temps real, monitoritzar les seves platges i informar a través de la web o altres mecanismes que distinguin els banyistes de quin estat està al mar. Bé, aquest estiu hi haurà doncs, unes diferents proves pilots a diferents municipis del territori per, d'alguna manera, doncs, interactuar tots i veure doncs, el funcionament d'aquests equips i si cal millorar, es millorarà o si cal implementar amb altres sensors, s'implementarà.
Això mateix. Doncs, Moisès, propietari d'Ona Safe and Clean, situada al Constantí, al Tarragonès, que heu creat aquesta boia i també doncs, aquest dron per la neteja del litoral. Que vagi molt bé. Esperem aquest estiu veure aquestes boies amb els aparells aquests implementats. Cada vegada que veiem una, pensarem a veure si el té implementat o no. I que vagi molt bé, que funcioni tot això i que anem avançant cada cop més amb aquests avenços, no?, amb aquests materials i aparells innovadors per la seguretat i per la neteja de tot Catalunya, no?
Doncs sí, gràcies a vosaltres per donar-nos aquests minuts de glòria aquí i poder doncs, explicar el que fem, que a vegades nosaltres som una microempresa, som petitets, i fa molta falta que hi hagi doncs, aquests altaveus com vosaltres que facin saber el que estem fent, no? I com bé dius, intentarem que, doncs, que a mica puguem anar col·locant aquests aparells, que quasi bé, jo penso que no els veureu, perquè dic, les boies són les mateixes, les boies són grogues, que veieu sempre, i dins la boia, quasi camuflat, estan aquests aquí. Per tant, estem reutilitzant boies, estem evitant de posar més boies en el medi aquàtic, més fondejos, més cadenes, per tant, és una eina que en molts sentits, bueno, és més, a poc hi ha hagut una aplicació molt coneguda d'internet que ens estava demanant allà si podíem passar-li la informació de l'estat de la mar perquè tenien no sé quants seguidors que practicants de surf, no? Mm-hmm. Per tant, doncs, bueno, a vegades penses que fas una boia o uns mecanismes pels socorristes i per evitar doncs, que hagin descuits a l'hora de posar banderes i resulta ser doncs, que és molt interessant doncs, per la gent que practica esports nàutics, no?
Clar, al final llavors, també et sorprenen per altres usos.
Exacte.
I tant. Doncs moltíssimes gràcies, Moisès.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia. Adéu.
I ara expliquem un estudi perquè estar exposat a la contaminació atmosfèrica durant un llarg període de temps s'associa amb un major risc de patir Covid greu, ser hospitalitzat, ingressar en una unitat de cures intensives i fins i tot morir. Això és el que diu un estudi, com dèiem, de l'Institut de Salut Global de Barcelona. La recerca s'ha basat en una mostra de 4,6 milions de persones adultes que residien a Catalunya l'any 2020, moment en el qual doncs, es va registrar una alta càrrega de coronavirus. I la investigació ha apuntat la relació que hi ha entre certes partícules i la possibilitat de desenvolupar malalties associades al virus, com per exemple la hipertensió, així com també facilitar que la infecció proliferi o que es disminueixin les defenses. Per preguntar-li sobre el tema, en volem parlar amb l'investigador d'ISA Global i el primer autor de l'estudi, Ottavio Ranzani. Ottavio, molt bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Es así? ¿Cómo lo habéis descubierto esto?
Pues este estudio hemos empezado ahí en 2020. Hemos seguido la población de Cataluña, los adultos, durante el año 2020. Hemos también conseguido estimar la contaminación a nivel de la residencia de estas personas, la media de todo el año de 2019. Y así seguimos las personas durante este periodo a ver quién desarrollaba COVID grave, sea hospitalización, ir a la UCI o muerte. Y después de ajustar por muchos datos, sea edad, sea comorbilidades, uso de tabaco, características sociales, hemos encontrado que la mayor exposición a la contaminación está asociada a un mayor riesgo de COVID grave.
Imagino que la contaminación atmosférica debe ser en unos niveles bastante altos, ¿no?, para que afecte.
O sea, hemos visto que prácticamente quien está expuesto a niveles un poco mayor de la media está a mayor riesgo, no solo niveles muy altos, pero también de los niveles normales que miramos aquí en muchas ciudades de Cataluña.
Claro, ¿de qué ciudades estaríamos hablando? Imagino que Barcelona, Madrid también, si hablamos de España, ¿no?
Sí, Lleida también tiene un nivel de contaminación más alto, pero nuestro estudio está bien porque también contempla incluso áreas rurales, entonces no solo áreas propiamente urbanas, pero hasta en ciudades menores se puede observar este riesgo.
¿Y cómo habéis visto que puede afectar en este riesgo de desarrollar COVID en grave? ¿Cómo veis que afecta? ¿Qué es lo que produce?
Porque las hipótesis para esto es que la contaminación afecta las defensas del pulmón, entonces el virus puede entrar más fácil en el pulmón y causar daño. También sabemos que la exposición a contaminación disminuye las defensas inmunes, ¿no?, las células blancas del cuerpo, y estas un poco más débiles favorecen el virus a entrar. Y por fin también la otra hipótesis es que como la contaminación aumenta el riesgo de hipertensión, de diabetes y otras comorbilidades que también están asociadas a COVID grave, juntando todo esto mecanismo, hemos observado esto, que la contaminación lleva a COVID más grave.
¿Y cómo lo podríamos evitar? Porque claro, si vivimos en una zona que tiene contaminación, ¿cómo podemos evitar que esto afecte a la hora de tener pues COVID y tener secuelas, no digamos, peores, más graves?
Lo que hemos evaluado en este estudio es la exposición promedia de un año, ¿no? Entonces sería la exposición más crónica, y para esto tenemos que actuar hacia la administración a hacer que se disminuya la contaminación, en cuanto también nosotros, sociedad, actuar en esto para que se produzca menos. Entonces, la cuestión de transporte, investimientos otros en energía sostenible.
Y en el estudio, ¿quién ha participado? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Y qué personas se han sometido a este estudio?
O sea, este estudio es una colaboración entre el Instituto de Salud Global y la AQUAS de Cataluña. También está el Instituto IDIOT de primaria. Hemos juntado las bases, ¿no?, de todos los sistemas de salud de Cataluña, que tienen una cantidad de datos muy buena y muy bien recogida. Y así, siguiendo claro todos los principios de ética y de investigación, hemos conseguido abarcar prácticamente toda la población adulta que estaba viviendo aquí en Cataluña en 2020. Toda la población de Cataluña, ¿no? Entonces, en general, lo que conseguimos ver es que tú tienes un aumento, por ejemplo, del material particulado de 2.5, tiene un mayor riesgo de 19% de hospitalización. Uh-huh. Si miramos el gas, que es el dióxido de nitrógeno, el NO2, un aumento de este está asociado a 42% de ingreso en UCI. Y también el negro, este sí que un aumento va a 6% más de muerte.
De acuerdo. Y por lo que hace a COVID, ¿no?, ¿Cómo veis la enfermedad, el virus? ¿Cómo va evolucionando, vosotros que estáis tratando esto desde cerca, teniendo en cuenta la contaminación de la que hablamos, pero también dejándola un poco de lado? ¿Cómo veis? ¿Está afectando más, menos? ¿Va bajando la incidencia?
El virus va... está mucho más controlada ahora, principalmente por las vacunas, por eso que siempre recomendamos que se sigan las recomendaciones oficiales para tomar las vacunas. Sí que el virus no paró de cambiarse, entonces conforme mucho más el virus se transmite, mucho más se multiplica y la probabilidad de crear nuevas mutaciones, nuevas variantes, entonces el virus sigue, aún no está... como se dice, sazonal, como la influenza, ¿no? Que se tiene en los periodos determinados del año, ¿no? El coronavirus aún sigue circulando. Sí que disminuyó mucho la carga en los hospitales, pero hay individuos que son más frágiles o más susceptibles, sí que aún llegan al hospital. Por eso que aún se recomienda que se vacune, que está bien infectado, que te isoles un poco, que no contamines a la gente.
Pues Ottavio Ranzani, investigador del IS Global y también primer autor de este estudio, gracias por hablar con nosotros.
Gracias.
I continuem d'aquí no res per parlar i descobrir un fàrmac que ajuda a alentir la malaltia de la degeneració macular associada a l'edat, un tipus de ceguesa. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Este fin de semana en COPE.
Las horas más calientes de la radio española.
Este sábado la vuelta de los playoffs de primera. Levante Deportivo a la vez.
¿Qué calienta para entrar a la segunda parte?
El domingo la final de la Liga de Naciones. Croacia, España. Final de la ACB de baloncesto con un clásico. Barcelona-Real Madrid. Y la Fórmula 1. Gran Premio de Canadá. Tiempo de juego.
El de la cadena.
El número uno del deporte.
¡Cope!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Por ejemplo, un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 25 euros en cervezas.
Y ahora además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos.
Sí, sí, un 50% de descuento.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Consulta condiciones de la promoción.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La ceguesa per edat no té una cura com a tal, però sí hi ha dos fàrmacs, un que encara s'ha de provar, que ajuden a alentir la malaltia. En parlem. I avui parlem de la degeneració macular associada a l'edat, la DMAE atròfica, o el que és la principal causa de pèrdua de visió en persones a partir de 50 anys. Actualment, unes 200 milions de persones de tot el món la pateixen, de les quals 25 milions ja es troben en un estat avançat de la malaltia. Només a Europa es registren aproximadament uns 400.000 casos nous cada any i avui volem parlar amb el doctor Jordi Monés, que ha coliderat la investigació del primer fàrmac aprovat capaç de frenar la ceguesa que provoca la DMAE. Doctor Jordi Monés, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quin ha estat el seu paper en el desenvolupament d'aquest fàrmac?
Bé, ara hi ha dos fàrmacs, que un que s'ha aprovat i un que s'aprovarà a l'agost. Aleshores, són dos fàrmacs molt semblants, que els han fet companyies diferents, i el fàrmac que es desenvoluparà a l'agost, de fet, originalment, fa quasi 20 anys, no s'havia dissenyat per la forma atròfica. Jo vaig insistir molt a la companyia que el provéssim la forma atròfica i vam fer el primer assaig fase 1 aquí a Barcelona i es va fer servir per primera vegada en pacients aquí a Barcelona. Que va ser la primera vegada que el tractament que es diu ara anticomplement, que és el mecanisme d'acció d'aquests fàrmacs, es fes servir. Uh-huh. I a partir d'aquí s'han anat desenvolupant les altres fases i ara ja és una realitat i ara són una revolució. I de l'altre fàrmac, tot i que no vaig ser el primer, no el vaig fer servir, però sí, he estat un assessor científic de la companyia, fa 20 anys que tipificam aquesta malaltia. Penso aquesta malaltia, com que no tenia tractament, en molts hospitals, la majoria dels llocs al món, ni se'ls veia aquests pacients, perquè no hi havia massa interès, perquè no es podia fer gran cosa. I nosaltres, des de fa 20 anys, que els hem anat seguint, els hem anat tipificant, diferents formes de creixement, d'evolucions, de pronòstic, i al final hem conegut molt bé la malaltia. I ara estem, per exemple, jo soc professor de la Universitat de Utah, on estem intentant desenvolupar un fàrmac per tractar amb teràpia gènica. O sigui que ara que el fet de conèixer també la malaltia, que és que deia ser com una mena d'Alzheimer de la retina, és molt difícil de tractar perquè és mort de les cèl·lules, però amb aquests 20 anys que hem conegut els diferents subtipus, doncs ara podem saber què hem de tractar. I hem pogut desenvolupar aquests fàrmacs que finalment, sortosament, han donat resultat, perquè n'han fallat molts. Durant aquests 20 anys hi ha moltes coses que han fallat. És una malaltia molt complicada.
Clar, aquest tractament, en certa manera, és com una cura, no?, aquesta malaltia. Finalment, podeu dir que heu trobat la solució, la cura, no, perquè aquestes persones doncs puguin recuperar la visió?
No és una solució. A veure, això és com si et digués que ara l'Alzheimer el retrocent. És a dir, que dius, cures l'Alzheimer? No el curem, però fem que aparegui més tard. Aleshores, amb això guanyes anys per aquella persona que no tingui Alzheimer. Ja seria un avenç molt important. Amb malalties degeneratives tan complicades, hem de ser humils. No trobarem una cura com pacient de cop i volta que ja no tingui la malaltia. Però el que estem fent és, primer, enlentir-la, que vagi més lent, guanyar anys de visió. I això és molt, molt important en una persona gran. Guanyar anys de visió pot ser molt dels anys que li queden de vida. Aleshores, ara hem començat per aquí, és el primer fàrmac que s'aprova, aquí vindran moltes més coses. Ja ens va passar amb la forma humida a quasi 20 anys, els primers fàrmacs no eren tan bons, després els següents que van venir eren millors. I aleshores ara és una autèntica revolució. Aquesta malaltia no tenia tractament, zero, no es podia fer res. I a partir d'ara la podem començar a frenar, podem començar a fer que els pacients tardin més a desenvolupar la malaltia. El que serà més important que mai és saber qui hem de tractar, perquè hi ha pacients on el tractament els serà molt útil i pacients on no caldrà tractar-los, perquè quan la malaltia és lenta, el tractament no fa gran cosa. I aleshores, ara més que mai haurem de conèixer molt bé la malaltia, que és difícil perquè és relativament lenta pel pacient, lenta per la ciència, però no lenta pel pacient, i ara serà més important que mai saber qui hem de tractar, perquè és un tractament que el farem pràcticament de per vida. Estarem posant injeccions cada mes o cada dos mesos, durant molt, molt de temps. Aleshores, sí que és super, super important saber quins pacients els justifica aquest esforç, perquè la malaltia és molt ràpida, i quins pacients no els fa falta.
Perquè, clar, aquesta malaltia, abans comentava, no?, sorgeix cap als 50 anys, l'únic que afecta normalment a persones a partir dels 80.
Mm-hmm.
Clar, aquest marge tan gran d'edat, com s'explica? Què és? Sorgeix a partir dels 50, però què és els primers símptomes que noten i després com va evolucionant?
Sí, o sigui, pot començar a aparèixer a partir dels 50 anys. És a dir, les persones que tenen una predisposició a la malaltia molt greu ho poden començar a tenir a partir dels 50 anys. No és el més freqüent, però algunes persones ho tenen. I contra més dècades avancen, als 60, als 70, als 80, cada vegada hi ha més gent que ho té. És a dir, als 50 hi ha poca gent que ho té, només els que tenen molt de risc genètic i molta predisposició, i després ho va tenir l'altra resta de persones. Aleshores, hi ha moltes formes, la que et comentava, hi ha formes que comencen molt lentament i que amb prou feines faran dany a les persones, perquè són uns tipus de degeneració macular benèvoles, que és el que estem caracteritzant genèticament a Utah, i després hi ha formes molt, molt agressives. I cal que coneguem aquestes formes molt agressives perquè pot deixar una persona de 65 anys o de 70 anys amb molt mala visió central. I això avui en dia una persona de 65 o 70 és una persona molt jove, molt activa, inclús les persones de 80 o 85, avui en dia la gent està molt activa i això és una discapacitat molt greu. Aleshores, no és que et comenci als 50 i se't desenvolupi cap als 80, hi ha gent que els comença abans i que comença després. Les primeres fases poden ser lentes, les fases tardanes són les que venen més tard. Els primers anys, les primeres dècades, és més fàcil que tinguis la forma humida, per la qual cosa sí que tenim tractaments des de l'any 2006-2007, i després ven a la fase final, que seria la forma tròfica. De fet, la forma tròfica és la fase final de tothom. Això que es diu que hi ha dues formes, la humida i la tròfica, no és ben bé així. Hi ha una forma final, que és la tròfica, i pel camí a l'ull intenta enviar un mecanisme com de salvavides, que és enviar aquestes venetes que són les que causen el dany. Però no hi ha dues formes. N'hi ha una final la tròfica i pel camí pot venir l'humida.
Mm-hmm. I abans em comentava, no?, això de que porteu molts anys patint errors, no? O patint, uh-huh. o patint que no surt bé el tractament, bàsicament, no? Com esperàveu.
Sí, més que errors és que hi ha hagut assajos clínics que han intentat abordar la malaltia de moltes maneres.
Que no funcionaven.
I no han funcionat, perquè és tractar mort, és a dir, és tractar mort celular. És a dir, tu quan tu tens un tumor, tu tens una cosa anòmala en el cos, que si l'extirpes et queda la resta del cos bé. Per entendre's, et treus una cosa normal i et queda la resta del cos. Aquí no, aquí les cèl·lules pròpies es moren. No pots extirpar res, no pots cremar res, no pots fotocoagular res. És la mateixa cèl·lula que es mora i necessitaria ser-li una ressuscitació amb aquesta cèl·lula. Aleshores, per això és tan complicat tractar malalties degeneratives, perquè és la mateixa retina, el propi teixit que es mora. I hauríem d'anar a fases molt prèvies, que també s'està investigant en fases anteriors, i amb això també estem molt obsessionats. Però, clar, amb aquestes fases prèvies, 20 anys abans, no pot ser coses molt invasives, perquè no justifica fer coses molt invasives amb una malaltia que encara falta 20 anys perquè es desenvolupi. Aleshores, aquí està la dificultat en prevenir-la, no? I aquests anys, durant aquests anys a tot el món s'han fet assajos clínics diferents, de molts tipus, i molts han fallat. Per això que té tant de valor que aquests hagin lograt donar resultats positius en fase 3. I ho han donat els dos. Tant el pegcetacoplan, que és un anti-C3 de la via del complement, com l'avàntic captat pegol, que és un anti-C5. S'assemblen molt. Ataquen a la mateixa via, de la mateixa via del complement, que és una via inflamatòria del cos per defensar-se les infeccions, però que està sobreactivada i el cor està com autoinflamat més del compte. I aquests dos fàrmacs ataquen a dos nivells diferents, però ataquen una mica la mateixa via. Són molt semblants.
Clar, aquests dos tractaments que sí que han funcionat, no? Aquests dos estudis, podem dir que han funcionat, doncs és un resultat molt positiu, no? Molt significatiu també pel que fa a aquesta patologia, i es demostra en certa manera que esteu en el camí, no? de poder desenvolupar en el futur, doncs qui sap si un tractament encara més fort, amb més resultats, no? I amb més esperança, amb la cura definitiva, no?
Absolutament, és a dir, en medicina sempre vas guanyant petites passes, que són grans passes, perquè és com anar contra la mort. Aleshores, aquests dos fàrmacs són una autèntica revolució, portem molts anys picant pedra i era molt, molt complicat, i al final s'ha aconseguit. I a partir d'aquí només farà que millorar-se les coses, perquè cada vegada coneixem millor la malaltia, els subtipus genètics, vindrà molt tractament de teràpia gènica. Clar, si nosaltres amb teràpia gènica a un pacient li inoculem la fàbrica del que t'ha fet malbé a través d'un virus, aquesta fàbrica s'inocula i potser amb una sola injecció el tractament ja funcionarà. És a dir, que ara aquests tractaments que fem servir ara s'han d'anar posant la injecció repetides vegades perquè és una minidosi que vas posant, però quan logram fer tractaments genètics, que és el que estem estudiant, potser tu induiràs una inducció d'una... milloraràs la fàbrica que està feta malbé a les cèl·lules i allò començarà a produir i anirà produint en el temps. És a dir, que sí que això només va al començament, una gran notícia, perquè els pacients, la seva malaltia anirà molt més lenta, podrem salvar anys de visió, que això és molt important, però una persona gran, si em diguessin una persona de 20 anys, salvar-li 2 o 3 anys, podria no tenir tant valor, però una persona que té uns anys de menys expectativa de vida que altres, una persona jove, salvar-li anys de visió és molt, molt important. Mm-hmm. I a partir d'aquí només anirem millorant perquè la ciència avança molt, tot i que són malalties molt complicades, però bé, el producte de centenars de milers de persones investigant amb aquesta malaltia els últims 20 anys, sortosament ens està donant els fruits.
I tant, i tant. De fet, també hem de dir, no, que vostè és l'únic doctor estatal dins dels 6 oftalmòlegs més prestigiosos d'Europa, una referència mundial també amb el que estem parlant ara de la DMAE, oftalmòleg format a Catalunya i també a Harvard, no? Que forma part, doncs, d'aquest desenvolupament d'aquest primer fàrmac, no? Amb aquesta iniciativa mèdica. Actualment, tot el que vivim, no? Amb les pantalles tan exposats que estem en el món en el que tot és molt visual, com veu la salut ocular?
Bé, les pantalles no fan tan mal, és a dir, poden donar fatiga, poden donar ressecament dels ulls. Hi ha altres coses pitjors que influencien la degeneració macular. Mira, deixa'm que t'explico una mica. Uh-huh. La degeneració macular és la típica malaltia que diuen que és genètica i ambiental. I què vol dir? Que hi ha una predisposició genètica de base, naixem amb un defecte genètic, però després els factors ambientals, que també s'han anomenat factors epigenètics, fan que aquests gens s'expressin molt o poc. És a dir, tu pots tenir la predisposició a la malaltia, però si tu tens uns hàbits de vida molt bons, la malaltia no es desenvolupa. I tu pots tenir uns hàbits, un risc genètic no molt gran, però si tu tens uns hàbits genètics dolents, es pot desenvolupar. Llavors, hàbits genètics, què són? Fumar, per exemple, agreuja aquestes malalties. Alcohol, també, perquè és un tòxic molt important. Possiblement dormir poc, també, i és una cosa que està mal, poc estudiada o poc coneguda, però el cervell regenera la seva brossa, els seus productes de residus, el cervell es regenera per la nit i l'ull és cervell. Vol dir que el que mengem, molt important, perquè modulem el microbioma, i el microbioma té un eix antiinflamatori o proinflamatori amb el cervell molt important, vol dir que aquestes coses que semblen un tòpic de menja bé, no fumis, no beguis i tal, sí, són de veritat, són autèntament de veritat, perquè hi ha pacients que tenen molt risc genètic i desenvolupen poc la malaltia, i pacients amb risc genètic baix que desenvolupen la malaltia. Vol dir que hi ha més coses, a part de la genètica, que sí que estan a les nostres mans, amb hàbits saludables durant molts, molts, molts anys, això s'acumula i al final també fa que la malaltia s'expressi. Vol dir que més que les pantalles, jo sí que faria molta importància amb els hàbits de salut, de menjar molt bé, dietes saludables, sobretot per tenir un bon microbioma, a no fumar, no beure i intentar dormir mínim 7 hores. Molt important.
Perfecte. A més, també, Jordi, vostè va ser directiu del Futbol Club Barcelona, no del Barça, i va liderar la campanya Camp Nou sense fum, no? Això també es desvincula una mica, potser, no, de l'entrevista que estem fent, però és motiu també per parlar del tema. Com va ser això?
A veure, això és una de les coses que em sento més orgullós de contribució a la salut pública, la veritat, perquè va ser una cosa que vam ser molt valents en aquell moment. L'any 2011 es va prohibir el fumar als espais tancats, però es permetia fumar als espais oberts, i aleshores, com teòricament un estadi de futbol és un espai obert, teòricament, però clar, si tu tens el senyor al costat del teu fill amb un puro, realment està fumant el puro tota l'estona, doncs vàrem ser molt valents aquella junta i vàrem convèncer l'assemblea, perquè això va ser una decisió de l'assemblea, perquè hi hagués una llei feta pel propi club, no pel govern, no per la Generalitat, va ser una llei pròpia al Barça. Al principi vàrem tenir molta gent en contra, perquè hi havia doncs, un terç dels socis que eren fumadors i no els feia gràcia deixar de fumar al camp, però al final va ser una decisió dels propis socis de l'assemblea i vàrem lograr ser el primer camp, i jo crec que encara l'únic a Espanya que no es fuma, i és un avenç social i de salut superimportant del qual personalment i tota aquella junta n'estem molt orgullosos, i això ja no tirarà mai enrere.
Mm-hmm. Doncs parlant de bons hàbits, no?, i de prevencions per no desenvolupar malalties, sempre i quan el que està en el nostre control, no?, perquè també hi ha una part doncs, que no podem controlar i de la que no podem fer res. I també parlant d'aquest fàrmac, no?, i del segon fàrmac també que estarà a l'agost, esperem que es vagi avançant en la investigació d'aquesta malaltia i també de totes les malalties oftalmològiques, no?, oculars, que anem avançant i que cada cop doncs, la gent es pugui anar curant en aquest àmbit també. I moltíssimes gràcies, doctor Jordi Monés. Gràcies.
Molt de gust. Gràcies a vosaltres, molt de gust. Adéu-siau.
I ara parlem que des de fa 5 anys és obligatori que totes les pàgines web i aplicacions adverteixin els usuaris de la utilització de galetes o cookies i els facilitin la possibilitat d'acceptar-les, rebutjar-les totes o algunes. I sí, parlem d'aquells missatges que surten preguntant si acceptes o no les condicions a l'entrar en una pàgina web. Però qui durant tot aquest temps s'ha aturat en un moment a pensar què implica aquell consentiment? Quants de vosaltres que esteu escoltant aquesta entrevista les accepteu totes sense pensar més enllà i sense saber realment el que pot comportar? Doncs diverses universitats europees, entre les quals la UAB, han investigat sobre la privadesa i la protecció de dades per conscienciar aquests usuaris de la importància d'acceptar o no aquestes cookies informàtiques i també, atenció, perquè alerten dels seus riscos. Sobretot plegat, volem parlar amb la tècnica de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Eva Jové. Eva, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, és un dels nou membres que conformen doncs, aquest equip de recerca, oi? Com ha estat tot això?
Correcte, sí. La Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, és una de les universitats que forma part del projecte europeu CCI-COP. En total som nou partners i la universitat coordinadora és la Coventry University d'Anglaterra. La doctora Uma Shah, una doctora i professora en Ciències de la Computació, és la coordinadora del projecte. I aquí a la Universitat Autònoma el projecte està liderat per l'investigador principal, el doctor i professor Jordi Vallverdú. A la UAB nosaltres som la part ètica del projecte i ens encarreguem d'investigar tota la temàtica que fa referència, doncs, com molt bé deies, a les dades privades i a la protecció de dades.
Mm-hmm. Perquè quins són els riscos d'acceptar aquestes cookies?
Riscos n'hi ha varis i en el que ens trobem és que no som prou conscients com a ciutadans, ciutadanes i ciutadanis, de tot el que implica acceptar les cookies tan ràpidament. Tenim molt interioritzat i molt integrat aquesta paraula i potser no som prou conscients de que són molt nocives si no estan emprades amb transparència i d'una manera molt ètica. La problemàtica amb la que ens trobem és que, per una banda, imaginem-nos que la nostra privadesa és com una càmera de fotos i aquesta càmera de fotos necessita sustentar-se per tres potes, per un trípode. Aquestes tres potes són, per una banda, que no coneixem suficient la llei que ens dona drets i que ens protegeix les nostres dades personals. Per una altra banda, que acceptem les cookies que en diem cookies informàtiques i que les acceptem sense llegir la privadesa, la política de privadesa, perquè tenim pressa, perquè no tenim consciència de que poden ser molt perilloses i posem en risc les nostres dades, tots els nostres dispositius i, per altra banda, doncs no com que desconeixem, per una banda, la llei i també desconeixem que aquestes cookies poden ser tan perjudicials si no estan emprades èticament, doncs no posem barreres, no posem sistemes de prevenció per evitar doncs, que les nostres dades fugin i en perdem el control absolut.
Exacte. I, de fet, també heu fet formacions, no?, a escoles per conscienciar els joves d'aquesta necessitat de protegir la seva privadesa a la xarxa, ja que són, imagino, doncs, el sector de la població més vulnerable, no?, en aquest sentit, els que més utilitzen internet. I ho heu fet a través d'un exercici molt recurrent, no?, que té a veure amb una motxilla, oi?
Sí, exacte. Bueno, per una banda, mencionar-te que nosaltres a la nostra web, la web cci-cop.eu, tenim un curs de formació que és gratuït i que hi pot accedir-hi tothom, pares, mestres, famílies, tothom qui vulgui. És un curs que està en diferents idiomes, en català i en castellà també, i en el que oferim doncs, diverses eines, a part de coneixements, notícies, relacionades sobre problemàtiques que han anat succeint darrerament sobre aquestes fugides de dades, també oferim doncs, algunes eines de prevenció. Uh-huh. D'altra banda, a part d'aquest curs que tenim, és un PDF que està penjat a la nostra web, també hem ofert tallers per famílies, per joves i també per menors, i els intentem conscienciar del que vol dir això que dèiem, no?, donar aquesta motxilla amb totes les teves pertinences i que algú s'emporti aquesta teva motxilla i tu perdis el control de totes les teves pertinences personals. Doncs les cookies, si no estan ben programades i no estan ben usades, són exactament això. Algú, una empresa, que s'emporta la teva motxilla de dades personals informàticament, no?, amb els teus dispositius, totes les teves dades personals se'n van i tu perds el control de on van a parar totes les teves dades. I, de fet, doncs, acceptant les cookies així ràpid i acceptant les polítiques de privadesa, si no estan ben utilitzades èticament, doncs estem regalant les nostres dades personals.
Exacte. Es tracta d'un exemple visual, no? Perquè quan estem a internet, realment doncs, no veiem on van a parar i en aquest cas, amb aquest exemple de la motxilla, no?, i de les pertinences, doncs es veu claríssimament, doncs, quan perds les teves dades, no?, quan et roben les teves dades, doncs el que passa, no?
Sí, la gent jove riu, no? És una mica una tècnica que jo faig servir en els tallers per trencar una mica el gel a l'hora de començar amb el taller i també, doncs, perquè vegi visualment què representa donar les teves dades en una pantalla, sobretot en els mòbils, no? I també, com molt bé deies, els joves, els menors, sobretot, són el públic, els usuaris més vulnerables i que doncs, estan molt en tauletes, en mòbils. Nosaltres els dividim sobretot en els joves adolescents, 12 a 14 anys, aquestes primeres edats que comencen a tenir el primer mòbil, i després també són molt vulnerables els joves palets més grans, de 15 a 18 anys, que també doncs, són usuaris, grans usuaris de moltes aplicacions, sobretot, i que consumeixen, doncs, moltes aplicacions als seus mòbils.
Uh-huh. I, de fet, com dèiem, doncs, són els més vulnerables, no?, quan parlem d'aquesta protecció de dades. Però també hem de dir que no només als joves, perquè també molta gent gran potser té més desconeixement, no?, pel que fa a internet, i com no saben el que són, per exemple, les cookies, doncs les accepten sense pensar més enllà, no? I potser doncs, no cal, no?, que la pàgina web conegui la nostra ubicació o tingui doncs, aquestes dades, no?, que serveixen per afinar aquestes estratègies de màrqueting, no?, i hi ha prou doncs, en seleccionar unes quantes, no?, no totes, o saber també dividir doncs, aquesta selecció o definitivament doncs, no acceptar-les, no? Això també hem d'aprendre a fer-ho, no?
Sí, a veure, posem sobretot el focus en els adolescents, en els joves menors, perquè certament són el públic més vulnerable perquè vulneren els drets de manera doble, per un cantó, perquè se'ls vulneren els drets de la infància i, d'altra banda, doncs els drets a la privadesa, que també són els que se'ns vulneren als adults, als consumidors adults de webs i d'aplicacions.
Mm-hmm.
En part, té molta culpa que desconeixem la llei. I, és clar, és una llei que afavoreix molt els ciutadans, ens protegeix molt els drets de privadesa, i, clar, davant d'aquestes circumstàncies, doncs no sabem posar límits, no sabem dir que no, i en el millor dels casos podem rebre suggerències de màrqueting, però hi ha altres opcions més extremes, no?, de vies irregulars per on circulen les nostres dades. Llavors, davant d'aquestes conductes, hem de saber que nosaltres podem denunciar tots aquests comportaments i totes aquestes webs i aplicacions que no doncs, segueixen clarament el que marca la llei de protecció de dades.
Exacte. Al final es tracta doncs, d'aprendre a rebutjar aquestes cookies, oi?
Uh-huh. Bé, normalment és més fiable. Bueno, per començar a dir-te que moltes webs i moltes aplicacions estan obligades, per aquesta llei que et comentava de protecció de dades, a tenir un botó que no sempre tenen, que és el de refusar tot.
Uh-huh.
Aquest botó és d'obligat compliment, però no totes les aplicacions el tenen. Veiem molt destacat i molt visible el botó d'acceptar tot, i com que sempre anem amb presses, doncs ho fem, no? sense pensar, i com un acte reflex, quasi, com et deia al principi. Però no hi ha aquest botó, o està molt amagat o és molt petit, aquest botó de refusar totes les cookies. De fet, per això potser la millor opció seria entrar dins de la política de privadesa i entrar dins de saber-ne més. L'opció de maneig de les cookies, perquè aquí és on podem triar només les cookies necessàries pel funcionament d'aquella aplicació o d'aquella web i refusar la resta.
Uh-huh.
Llavors seria una de les opcions més ideals.
Uh-huh. Al final, doncs, llegir-ho tot, no? El que es diu sempre de llegir la lletra petita i saber a què t'exposes, no? On, què es farà amb les teves dades, on aniran a parar. les teves dades i per què servirà aquesta informació, doncs, que cada usuari decideix cedir en aquell moment.
Exacte. Aquí el problema principal és la manca de transparència, la manca d'ètica de les empreses que construeixen les webs i de les aplicacions d'algunes, que no t'informen degudament d'on viatjaran i per què serviran les teves dades exactament. Llavors nosaltres donem a acceptar alegrament sense saber realment les implicacions que hi ha, perquè no tenim aquesta informació. Llavors, si les empreses programen això èticament, sabrem i ens hauríem d'informar de on aniran les nostres dades exactament.
Exacte. Perquè també hi ha eines per avaluar aquest grau de protecció dels navegadors web d'internet?
La veritat és que no. De fet, el projecte va començar perquè la coordinadora, com et deia, professora de Ciències de la Computació, perquè ella va adonar-se'n que els seus alumnes d'informàtica no sabien com programar les cookies. Llavors, és un dels objectius del projecte. A part de conscienciar a tota la població i de fer ús, de que la gent sàpiga que ha de fer ús, que pot fer ús dels drets que tenim sobre la privadesa i les dades personals, un altre dels grans objectius del projecte és arribar a un punt en què es pugui arribar a programar amb ètica i amb conductes morals, fent doncs, que sigui una programació doncs, millor per tota la societat.
Perfecte. Doncs Eva Jové, tècnica de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha participat en aquesta recerca sobre les cookies, sobre les galetes que acceptem a l'hora de navegar per internet. Gràcies per parlar amb nosaltres, per alertar-nos d'aquests riscos que patim a l'hora d'acceptar i no saber on van a parar les nostres dades. I esperem doncs, que ara, d'ara en endavant siguem més conscients de tot això. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I d'aquí una estona tractem la mania que tenim molts de nosaltres de sobrepensar massa les coses. Si formeu part d'aquest grup de gent que es preocupa massa, el que parlarem a continuació és per vosaltres.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combibeco Total Neofrost Dual Cooling por 939 euros.
Recuerda, solo en El Corte Inglés hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Necesito a un asesino.
¿Y qué gano yo, Hatch?
Es posible que te indulten.
Lo único que se puede hacer con un nido de víboras es pisotearlo.
¿Sabes algo de dinamita?
O volarlo.
Bar Reynolds.
Así es.
Terreno peligroso. El sábado a las 7:45 de la tarde en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Pensar massa les coses i crear-nos falsos escenaris amb fets que podrien passar i que finalment no passen pot arribar a perjudicar la nostra salut. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Segurament que a tots us passa que vivim en una societat que no descansa, i nosaltres tampoc. Contínuament escoltem laments, com per exemple gent que diu que necessitaria dies de 40 hores per acabar amb tot el que volen fer. I aquí la pregunta que ens fem, o el debat que volem tractar, és si ens estem exigint massa assumint rols que abans no tenien sentit. Per què ens passa això? Vivim en una societat aclaparada per preocupacions i angoixes sobre esdeveniments que en la majoria dels casos no arriben a passar. I sobre aquestes rumiacions i sobre com ens afecta, en volem parlar amb la presidenta de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Eva Yatzer. Eva, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, explicava això i és cert, no? El servei mai no està inactiu.
Exacte. El servei sempre està actiu, no s'atura mai, i el motiu és perquè una de les funcions que té la nostra ment és protegir-nos. I llavors, aquesta funció que té de protecció, com que tenim pràcticament totes les necessitats bàsiques cobertes, no? Doncs de menjar, d'entorn social, llavors la ment busca altres possibles problemes, opcions, i llavors per protegir-nos doncs sempre se'n va habitualment doncs a pensar en el futur, no? En aquest futur que genera incertesa i, bueno, sempre, per això sempre està actiu, no? Per poder estar preparats i en alerta per al que vindrà i el possible perill.
I què és el que podem fer per sortir d'aquest pensament tan repetitiu, aquest bucle obsessiu?
Doncs, a veure, podem fer diverses coses. Una, la primera de totes és ser conscients de que tenim aquest pensament repetitiu o de que estem rumiant o en bucle amb una mateixa cosa. Si no som conscients, no podem canviar res al respecte, no? Per tant, és posar atenció a quin tipus de pensaments tinc, no? I quan jo he detectat que estic en aquest punt, una de les coses que podem fer és posar el focus d'atenció en una altra cosa. Distreure'ns, doncs, amb un altre tipus de feina, o anar a fer esport, o sortir una estona amb els teus amics o amigues, i focalitzar-nos cap a un altre lloc. Això és una petita acció que podem fer. I l'altra, també podem aplicar doncs, tècniques, no?, que són cognitives conductuals, que aquestes tornarien a començar pel que acabo d'expressar, no? És a dir, posar consciència del pensament i aturar-lo, no? És a dir, observar què és el que estem pensant, aturar-lo, i amb aquell pensament aplicar un altre pensament que sigui útil, no positiu, no? Perquè de vegades els pensaments positius seria com el tot anirà bé, no? Llavors, això no ens funciona. Per què? Perquè qualsevol pensament en futur torna a fomentar la incertesa. Per tant, mai ens donarà aquella pau, aquella calma, aquella tranquil·litat que necessitem. Què és un pensament útil? Un pensament útil és un pensament que sigui cert i que sigui ubicat en el present, no? Doncs, en lloc que tot sortirà bé, doncs, vinga, que jo estic en el camí, o m'estic esforçant, o jo sóc capaç, no? I llavors, a partir d'aquí, anar generant des d'aquesta tècnica, no?, cognitiva conductual, anar generant un altre hàbit d'un pensament més adaptatiu.
Mm-hmm. Clar, ara comentaves, no?, es relaciona amb aquests pensaments orientats al jo i al futur, amb nosaltres mateixos i també amb el què passarà, no? I això, de fet, podríem dir que es paralitza quan estem ocupats. Clar, tot això és quan no tenim res a fer i que no podem pensar més enllà, doncs llavors és quan tenim aquests pensaments negatius. I parlaves també de la consciència, però normalment la gent que ho fa i que pensa d'aquesta manera ho fa de manera inconscient, no?
Sí, totalment. És com funciona la ment, no?, el cervell, de forma automàtica. Per això és molt important l'autoconeixement. Per això és molt important el pensar, doncs, què és el que m'amoïna, què és el que me preocupa, no? I poder tenir cert control sobre això, no? Llavors, en definitiva, si ens ho parem a pensar, no podem controlar el futur.
Exacte.
I en la majoria dels casos, de totes les opcions que tu has pensat, no passen. Passa, si n'has pensat 5, passa la sisena, no? Llavors, això ha de requerir un aprenentatge, de dir, mira, jo no sé què passarà, però sí sé que jo sóc capaç, no?, doncs de ser resolutiva, o sóc capaç de buscar ajuda si jo per mi mateixa no ho puc aconseguir. Llavors, més que enfocar-nos en les opcions, enfocar-nos en les nostres fortaleses, no? I per això
exacte,
és tan important l'autoconeixement d'un mateix o d'una mateixa persona.
Uh-huh. Normalment, aquest tipus de rumiacions, aquest tipus de pensaments, quines persones el tenen? De qui és propi?
A veure, en general, aquest tipus de rumiacions el podem tenir totes les persones, d'acord? És a dir, i també s'afavoreix aquest tipus de rumiació amb els problemes o amb la situació concreta que tu puguis estar vivint en un moment determinat. Després també, doncs, les persones amb aquest autoconeixement o que tenen eines de gestió de la seva pròpia vida i de les situacions, doncs són menys propenses amb aquest tipus de pensaments, o tan senzill com quan els hi ve, no? Són més capaces de gestionar-ho ràpidament i no les merma tant o no les angoixa i no provoca aquesta ansietat, no? Perquè aquest tipus de pensaments generen molta ansietat i, mm-hmm, i molt desassossec. Llavors, tothom estem, no?, predisposats o amb capacitat de fer-ho. Jo sempre dic, no?, és molt important en la persona adquirir múscul emocional perquè sabrà gestionar aquests moments i en serà més conscient molt més ràpidament.
Clar. Al final, Eva, estem d'acord, no?, en que nosaltres mateixos som el nostre pitjor enemic, no?
Sens dubte. Mira, això en definitiva no deixa de ser una mica el diàleg tòxic, no? I jo sempre dic, no?, com et parles a tu mateix, a tu mateixa? I sempre faig la següent pregunta, no? Si la teva millor amiga o amic o aquella persona que estimes moltíssim et vingués, et parlés, tu com li respondries? Tu què és el que li diries? I molt probablement el com li parles amb aquella tercera persona és com t'hauries de parlar tu mateix.
Exacte.
Amb més amabilitat cap a tu mateix, no? I sí, els oients, no?, que ens escolten, poden fer aquest exercici, no? Perquè de vegades amb nosaltres som molt durs, no? Entrem molt en judici, en qüestionament. Llavors, doncs, bueno, en l'altre l'acceptes més, no? I li ofereixes més calma, amb missatges una mica més adaptatius, més engrescadors, no? Li fomentes també les seves fortaleses. Llavors li dius, però si tu ets capaç de fer això, dona, ja veuràs, no? I mira, ho estàs fent bé. Doncs aquesta fórmula que tenim de parlar i que tots som capaços de fer-ho perquè la practiquem en el nostre dia a dia amb terceres persones, jo convido a que cadascú de nosaltres ho faci amb ella mateixa o amb ell mateix.
Mm-hmm. I de fet parlaves d'aquesta ansietat, no?, que provoca aquestes rumiacions. Clar, afecten a l'autoestima, no?, com dèiem, a conseqüència, doncs, de la qualitat de vida de cadascú, crea malestar. I clar, parlant d'això de l'ansietat, el 10,4% de la població espanyola reconeix, de fet, tenir aquesta ansietat, per no parlar ja directament d'aquest creixement exponencial, no?, que ha experimentat la ingesta d'ansiolítics a la darrera dècada. Clar, estem davant de fets preocupants, no?, potser de xifres preocupants.
Sí, la veritat és que sí, i és precisament per aquesta ment, no?, que està buscant el perill per salvar-nos, no?, per protegir-nos. Clar, els perills reals, els físics, es poden comptar, no? I abans, amb els anys, bueno, fa molts anys, doncs, eren clars quins eren. Què passa? Que els perills imaginaris són infinits.
Clar.
Llavors, clar, per això, no, aquest estat de rumiació és tan recurrent i, bueno, a nivell exponencial, doncs, la ingesta d'ansiolítics i de, no, de tranquil·litzants. Mm-hmm. Llavors, hi ha una fórmula, no, on el cervell també s'atura, no, que és el, l'he comentat una mica abans, no, el focalitzar, el pensar, el fer l'esforç i el pensar en una única cosa.
Exacte. Jo
sempre dic una frase, no? On està el meu cos? On està la meva ment? Si el meu cos està al sofà mirant una sèrie de televisió, la meva ment ha d'estar allí, no? O de vegades a la dutxa, les persones ens dutxem habitualment pel matí, no? I què és el que fem? Comencem a fer la llista de totes les coses que hem de fer, d'allò que tenim pendent, i comencem ja el dia amb un procés de rumiació, de bucle. Llavors, no, estàs a la dutxa, trigaràs els mateixos 5-10 minuts. Doncs enfoca't, doncs, en aquell moment present. I sortiràs de la dutxa amb un estat molt més tranquil, relaxat, i faràs tot el que hagis de fer, perquè la rumiació no et fa passar a l'acció. A tot el contrari, et paralitza, et bloqueja, no? Llavors, doncs, bueno, entres en aquest procés de bucle i de malestar.
Exacte.
Llavors, és això, no? Si ens ancléssim, no, amb aquesta frase d'on està el meu cos, on està la ment, entraríem a fer una única cosa i a focalitzar la nostra ment en aquella cosa i entraríem en calma. De fet, totes les persones tenim una experiència segur de quan fem alguna cosa, practiquem esport, juguem a pàdel, qualsevol cosa, o estem engrescats amb una conversa amb algun amic o amiga, dius, oh, que bé que ha estat, no? Per què? Perquè teníem la sensació de que teníem absència, no?, com de pensament, i no, no teníem absència de pensament, el que teníem era absència de rumiació, mm-hmm, que això ens porta la pau i la tranquil·litat que desitgem.
Doncs sí, al final es tracta de viure el present, no?, l'ara, com es diu, i deixar de banda aquest pensament sense focus, que al final no et porta res, i aquestes divagacions, no?, que tampoc et solucionaran res, per molt que et mengis el coco, no?, el cap en aquest cas, i centrar-te, doncs, amb el que tu comentaves, Eva, d'estar en aquell moment tant en ment com en cos. Doncs, Eva Yatzer, presidenta de la Delegació Territorial de Tarragona, del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta lliçó, aquesta classe, no?, de psicologia, per tots aquells que pensen massa i no es centren amb l'ara i amb el present, que és realment el que està a les nostres mans, no?, i el que podem fer en aquests moments. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies. No és estrany, com podreu observar, veure avui en dia a les xarxes socials mares i pares que exposen els seus fills davant l'atenta mirada de milers de seguidors. Una sobreexposició que es coneix com a sharenting, dels termes anglesos share, que vol dir compartir, i parenting, que vol dir paternitat. I és que gairebé el 90% de les famílies comparteixen prop d'una vegada al mes continguts dels seus fills a internet. No cal ser tampoc conegut o famós per fer-ho, i en moltes ocasions no som conscients de tot el que això pot comportar. Experts de la UOC acaben de publicar un estudi on han analitzat l'exposició dels fills en 4 xarxes socials, com per exemple Instagram, Facebook, TikTok i YouTube, i alerten, atenció, que compartir imatges dels fills a les xarxes comporta riscos pels menors. Sobre el tema volem parlar amb el director de Community Internet, Enrique San Juan. Enrique, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuáles son los riesgos que comporta este sharenting?
Uno de los principales riesgos radica en el uso que se puede hacer de las imágenes de los hijos, de nuestros hijos, a través de las redes sociales, ya que, aunque a nosotros nos pueda parecer que las imágenes están carentes de cualquier visión más allá de lo que pueda ser nuestro hijo, lo cierto es que a vista de diferentes colectivos que delinquen con estas imágenes, o simplemente de personas desviadas en sus intereses, pueden llamar la atención o incluso excitarlos simplemente a la vista de nuestros hijos en cualquiera de sus actividades o manifestaciones.
Claro, imagino que peligros, ¿no?, como la geolocalización, la ciberdelincuencia, también entre otros, deben ser también los riesgos a los que se exponen todos estos niños por estas fotografías, ¿no?
Efectivamente, y tal como destacaba Ferran de Luesa de la UOC al referirse al informe que han realizado, que es muy bueno, hay un alto porcentaje cuando se incauta material de delictivo de pederastas especialmente, y los revisan los archivos y qué imágenes tienen, etcétera, se han dado cuenta de que un porcentaje muy elevado, creo que alrededor del 60 o 70 o por ahí, un porcentaje muy elevado de las imágenes que incautaban eran, vamos a llamar, normales. De niños normales, de bebés normales, que están ahí en una situación normal de familia o de la bañera o en la piscina, y que no son más explícitas que eso, pero ya es suficiente para activar esa parte interna de los pederastas, por ejemplo. Además de eso, por supuesto, está la ciberdelincuencia, que puede, a partir de pequeños detalles, trazar o detectar la localización de los pequeños, en qué ámbitos se encuentran, en qué lugares, en qué parques, en qué ciudades, y a partir de ahí empezar a trazar otro tipo de acciones que pueden llevar a perjudicar notablemente no solo la tranquilidad y la seguridad de padres e hijos en este momento, sino también en el futuro.
Además, creo, ¿no?, que en menos de 10 años los contenidos de abusos sexuales infantiles se han incrementado muchísimo, ¿no?, en Internet.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que Internet es una gran herramienta y siempre lo ha sido y afortunadamente siempre lo será, pero también hay que tener en cuenta que el uso cada vez más creciente de dispositivos que captan imágenes, como los móviles, todos tenemos móviles, los niños también tienen móviles, y una de las actividades principales es compartir información audiovisual. Y ahí hay un riesgo grande, como decíamos, de identificación y de uso posterior que pueda ser el objeto inicial. A partir de ahí, que puedan hacer extorsiones o amenazas o ciberbullying o cualquier otra de las variedades delictivas de la red.
Así es. ¿Y España en qué lugar se encuentra por lo que hace a consumidor de este tipo de fotografías?
Pues no tengo ese dato, concretamente, para decirte en la escala que se encuentra. Pero por otros datos que se barajan a nivel de uso de Internet, te diría que debe estar en uno de los elevados, ya que España destaca en el uso, por ejemplo, de telefonía móvil, destaca en el uso de implementación de ancho de banda grande, como por ejemplo pueden ser fibras, o en su momento lo fueron RDSI, ADSLs, o la implantación misma del 5G, que lo que facilita es que el uso masivo de la tecnología de Internet pues nos sitúe lamentablemente en un espacio pues destacado. Además, hay que tener en cuenta un factor no menor, que es nuestro clima, que también hace que la capacidad de hacer muchas fotografías en entornos muy ligeros de ropa, que es normal y completamente asumible, pues a vistas de los delincuentes digitales, pues sea un elemento apreciado. Ahí tenemos una fuente grande de imágenes que pueden, como digo, estimular al ojo que está desviado.
Claro. Y hablamos también, ¿no?, de que también hay peligro de esta suplantación de identidad de la que hablamos continuamente, ¿no?, en el día a día, porque hay muchísima suplantación de identidad de diferentes personas, pero claro, lo hablamos en este caso de tema infantil, ¿no?, en cuestión de niños, ¿no? Claro, ¿esto a qué nivel es tan grave, no?
Bueno, en este momento, si consideramos que alguien puede coger una imagen de un niño pequeño que en este momento es pequeño, la suplantación de identidad no debería tener mucho riesgo ni sentido, porque ¿qué suplantación se va a hacer en un primer término? Ahora bien, esto prolongado en los años y proyectado en el futuro, sí, porque a partir de ahí sí que van a tener una fuente de datos, una base de datos importante de personas con nombre, apellido, localización, gustos, también su relación con la familia, cuántos son, dónde viven, dónde van de vacaciones,
claro,
con quién se relacionan. Y todo ese tipo de información proyectada en el futuro va a poder ser objeto inicial de una ciber, una suplantación de personalidad ocasionalmente que pueda erosionar las actividades de esa persona en el futuro.
Claro, es que al final todos los datos se guardan en Internet, ¿no? Quedan grabados y al final, aunque seas un niño ahora, en un futuro te puede perjudicar, ¿no?
Totalmente. Hay que siempre trabajar con la idea o con la premisa de que cualquier dato que uno sube a Internet en el mundo digital quedará ahí para siempre y será muy difícil, por no decir casi imposible, retirarlo completamente. En ese sentido, quizá un consejo inmediato que se puede dar a los padres es primero que tengan conciencia de ese hecho y de ese acto, de subir una imagen a entornos digitales, que está muy bien y que poder compartir el júbilo del hijo o de la hija pequeña y lo que ocurre y su cumpleaños y cómo está sonriente frente a un regalo o frente a la compañía de familiares, pero cuidado porque cuando la subimos estamos regalando esa información a un mundo digital que está compuesto de cosas muy buenas, pero que también tiene sus partes oscuras y grises.
Exacto, exacto. Además, hay unas cifras que me llaman la atención, sobre todo de este estudio, y es que el 23% de los niños tiene presencia en Internet incluso antes de nacer, sí. Porque sus padres publican estas imágenes,
la psicografía.
¿No? Las psicografías del embarazo. Y el 81%, atención, porque sale en Internet justo antes de hacer 6 meses, o sea, son bebés, incluso algunos ni han nacido y ya están en Internet. Ahí hace falta, ¿no?, una concienciación quizás del tema, ¿no?, y de que esas imágenes pues no se quedan ahí en la intimidad de tu círculo cercano de gente, sino que navegan en Internet y pueden llegar hasta límites que son incontrolables, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Internet es así. Y tiene esa particularidad, yo creo que debería ser parte de la educación, vamos a llamar, cívica normal, el de tener esa conciencia de los peligros y de la profundidad que tiene Internet. Ya que, por una parte, es muy sano y natural querer, como digo, compartir la alegría de la vida familiar y de los niños con nuestro entorno, pero, por otra parte, antes de publicar una foto en cualquier entorno digital, especialmente, aunque tengas una red social y lo tengas en modo privado, todo lo que publicas en el mundo digital es susceptible de hacerse una captura de pantalla, de trasladarlo de una plataforma a otra, de darle un uso completamente diferente y en manos de personas que les guste o que tengan en eso su fuente de ingresos, pues puede ser material que luego te vas a encontrar, Dios no lo quiera, en manos de acciones policiales que vas a ver ahí que lo tenían, ¿no?
Y, claro, tú, por ejemplo, Enrique, ¿qué motivo dirías que es el motivo principal, ¿no?, o la razón por la cual se exponen tanto los niños en Internet? Sobre todo de gente conocida, digamos, ¿no?, porque con gente más desconocida se sabe menos los motivos, ¿no? Quizás es por querer compartir, pues, esta comunión, ¿no?, este bautizo o un cumpleaños, ¿no?, como comentabas. Pero en gente más conocida o con gente en gente con más seguidores sí que vemos quizás continuamente una exposición de los hijos, pero ¿por qué motivo?
Bueno, en el mundo de los, vamos a llamar, influencers, aquellos que personas que viven a través de su exposición pública y que con eso ganan tráfico, seguidores, likes y por tanto tienen opciones de ser sponsorizados, pagados, patrocinados por marcas en diferentes ámbitos de su vida. Hay algunas líneas que fomentan la visión de ese influencer si tiene una cierta edad, como la parte del family man o family woman, es decir, padres y madres y personas que tienen una vida normal de padres e hijos. Y esa visión los humaniza, por tanto los acerca a la audiencia. Y cada vez ocurre que publiquen cosas suyas ellos solos, haciendo piruetas o enseñando productos o maquillándose, tienen un cierto alcance, es decir, van a tener un cierto éxito, pero cada vez que publican una foto con su hijo bebé o cosa pequeña, resulta que los índices se disparan, porque existe una mayor empatía y una mayor proximidad hacia la figura del bebé y la gente se siente naturalmente más contenta y reaccionan más. Entonces resulta que si tú tienes un elemento que te funciona, hablando en valores absolutos, cuando publicas un tipo de contenido u otro, naturalmente te sentirás más tentado a utilizar de forma esporádica o regular ese contenido que te da más resultados. No es simplemente una cuestión matemática y de negocio puro. Lo que pasa es que aquí es cuando el influencer debería hacer el parón, ¿no? Y decir, bueno, está bien que yo baile, cante, haga coreografía sobre mí mismo, pero otra cosa es explotar la imagen del hijo. En ese sentido, la legislación española cede, y bueno, normal, ¿no? La patria potestad está en manos de los padres, que tienen la autoridad última de poder permitir que las imágenes de sus hijos salgan o no, pero frente al propio padre, que tiene esa potestad, está por encima el uso razonable y la conciencia del posible perjuicio que le vas a ocasionar a tu hijo, que no tiene ninguna posibilidad en este momento de defenderse o de tener un criterio o decir que sí, que quiere o expresar su voluntad. Con lo cual, ahí hay un punto interesante de cara a los padres, yo creo que debería ser reforzado, y sobre todo teniendo en cuenta lo que dices tú, y que es origen de esta sesión, y es el posible perjuicio futuro a partir de temas de ciberdelincuencia.
Claro. Y además, una pregunta bastante recurrente, ¿no?, en este caso es, cuando el hijo o la hija crezca y no le gusta, por ejemplo, este mundo, ¿cómo puede evitar, salir a las redes, ¿no?, si ya está expuesta desde un inicio, ¿no?
Pues no lo podrá evitar. No sé cómo decirlo, pero tal cual. O sea, no lo va a poder. ¿Cómo lo va a evitar? O sea, va a ser muy difícil.
Ya no hay marcha atrás.
No hay marcha atrás. Porque eso lo tenemos que tener grabado en la piel o en nuestra conciencia con letras de oro. O sea, todo lo que subes a la red va a quedar ahí, para bien y para mal. Para bien y para mal, va a quedar ahí. Así que será indexable, será encontrable, será buscable, así que se va a poder enseñar en cualquier momento. Y si no es ahí, cualquier persona puede hacer una captura de pantalla para utilizarla en un futuro. Da igual si la pifiaste con un tuit, te diste cuenta y lo borraste, el tiempo que estuvo visible y online es una potencialidad muy elevada que alguien puede hacer una captura de pantalla y luego enseñarla en un momento determinado. Eso lo hemos visto un montón de veces con políticos. Tweets absolutamente desgraciados y malos y todos, que arruinan carreras políticas. Luego la gente dirá, con o sin razón. Vale, pero eso será otra lectura. Pero ¿qué ocurre? Y el efecto está ahí. Cuando el niño no tiene la capacidad de poder decidir sobre su propia imagen, el responsable directo son los padres. Si los padres carecen de esta conciencia o simplemente actúan en la más absoluta ignorancia, pues no va a haber mucha cosa que hacer, ¿eh? Aunque existan leyes del olvido y procedimientos que pueden hacer que las redes sociales y las plataformas actúen en una línea o en otra, es tal la diversidad de dispositivos y medios en Internet que te lo pueden quitar de Google, pero seguir estando en Facebook, y si no en Twitter, y si no en Twitch, y si no en vete a saber.
Y ya para acabar, Enrique, claro, ¿es posible compartir fotografías en Internet o datos de manera segura?
No. No existe una manera segura de compartir datos como no sea. O sea, vamos a ver. Estamos hablando de compartir públicamente. Cuando hablamos compartir públicamente es prácticamente un oxímoron con seguridad, ¿no? O sea, no, eso es la antítesis. No es seguro. Hacer eso no es seguro. Uh-huh. Ahora, yo le puedo enviar una foto a alguien a través de un sistema más o menos seguro en Internet. Bueno, o sea, hay que pensar que si tú lo pones en un correo electrónico, le llegará a la otra persona y no habrá viajado por el mundo de Internet. Aunque en realidad no es así, porque luego cuando llegue a destino, ya estará en manos de la otra persona el decidir qué hace con esa imagen. Si la guarda, si la borra, si la publica en una red, y estamos en lo mismo. O sea, todo lo que sale de nuestras manos al mundo digital ha de considerarse como potencialmente totalmente público e irrecuperable desde el punto de vista de privacidad. O sea, está ahí, está abierto, lo diste, lo enviaste. Así que deberías haber pensado antes si eso valía la pena o si podías hacer esto o si iba a traer consecuencias negativas para una tercera persona que en este caso, además, es tu hijo.
Pues Enrique San Juan, director de Community Internet, gracias por hablar con nosotros un día más sobre estos riesgos, ¿no?, y los peligros que tiene pues el mundo digital y compartir fotografías, en este caso, de un menor, ¿no?, de tu hijo, de un familiar pequeño, ¿no?, de un niño o de una niña en Internet. Gracias.
Gracias a vosotros.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular. Nosaltres demà tornem a la mateixa hora, a les 6.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.